Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Un plaer ser-hi. Altra vegada comencem una nova jornada en aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Dimarts 28 de gener, aquesta és l'edició, el programa número 3710. Gràcies per fer-ho possible. I una nova jornada per davant, on sempre volem explicar-vos moltes coses. Volem buscar una bona estona de ràdio, de manera senzilla, propera, sense pretensions. Ara que gairebé passem 3 minuts a les 9 i fins les 12, fins a les portes del migdia. A més, si voleu participar i voleu dir la vostra, en qualsevol moment ens podeu enviar un correu electrònic, per exemple, calaixera@rtb-elvendrell.cat o un missatge de WhatsApp 638 58 99 88. A partir d'aquí, pendents del contingut d'avui, que començarà bàsicament, com sempre, per la previsió del temps amb en Mar Rodero. També ja hem triat una primera cançó que escoltarem, que ens ajudarà a posar ritme i a posar-hi encara més ganes, si cal. Amb això arribarem a les notícies, les informacions destacades del dia, a nivell local, sobretot, els esports, amb en Jordi Grell, i el repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins programats a cada hora en punt, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses. Cada 15 dies, secció empresarial amb l'AFEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. Baix Penedès Empresa. Una secció que ens ajuda a portar a terme la Mireia Tablada. A banda, anirem cap a altres aspectes culturals, repassarem l'agenda, altres punts importants, com per exemple també destacar-vos que comença de nou la programació en els dimecres musicals de l'Associació Musical Pau Casals. I vindran a explicar-ho. El referent en això, l'Anton Català, quin sempre ens en fa bona crítica d'això. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa i saltarem cap a la tercera i última part. Avui arriba la part màgica i esotèrica, com és habitual. Començant per l'horòscop de la setmana, una càpsula elaborada per en Joan Buendía, que a més, a banda d'aquest horòscop de la setmana, també ens donarà a conèixer l'any xinès, que comença aquesta mateixa setmana, l'horòscop xinès d'aquest 2025. Així que serà aquest aspecte prou contundent per començar a secció. I després ja tindrem també una estona per la llum de l'univers en directe i des dels estudis amb la Dolly Aguilar, amb aquest contingut també al respecte, i disposats a contestar les preguntes o els dubtes al tarot, a les cartes que vulgueu fer arribar per aquests canals que ja hem dit, via WhatsApp o correu, però també hi afegirem el telèfon, el 977 15 70 69. En tot plegat, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies de nou per l'atenció, per la confiança i per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
El temps, la previsió per començar i per posar ja informació de servei al respecte. Mar Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Bé, algunes gotellades, ahir dilluns, finalment.
Doncs sí, el vespre nit, sobretot pels vols de les 11, si ho recordem malament, va caure un petit ruixat, va deixar 2 litres d'aigua per metre quadrat, però si la jornada hi va venir marcada per aquesta variabilitat. Avui sembla que de moment ens llevem amb el cel bastant serè a bona part de la comarca, però a partir de migdia, i en especial durant la tarda de nou, han d'arribar algunes bandes de núvols àgils que s'acosta un nou sistema frontal que penja d'aquesta important borrasquera mínia que ha estat circulant per la zona nord del continent europeu. Per tant, a partir d'aquesta propera tarda o del migdia ja, aquestes bandes de núvols alts que han de ser presents, però en principi avui sense precipitació. El vent segueix sent protagonista a hores d'ara i va bufant amb cops moderats, no gaire intensos, fent que la temperatura quedi a ratlla. De fet, després de la pujada desproporcionada d'ahir, les temperatures s'han d'anar normalitzant durant aquests propers dies i, per tant, ens transportarà valors més propis per aquesta època de l'any. Per tant, avui, en conjunt, un dia tranquil, amb més núvols a partir de la tarda, en principi sense pluja, i el vent que s'ha de mantenir, moltes màximes avui entre els 14 i els 15-16 graus, com a molt. Situació marítima, però encara notablement alterada a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
Bé, actualitzem temperatures, Marc?
Ara mateix tenim 12 graus al Vendrell, 10 al Montmell, 14 a Cunit i 14 també a Coma-ruga.
Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi molt bé i fins demà.
Fins demà. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
I avui una cançó, bé, una mica especial. Una cançó d'aquelles una mica més tranquil·les, i amb la combinació del talent, la música d'en Ramon Mirabet i el talent i la música d'en Toni Xuclà, han creat una cançó en homenatge al gran pintor universal. I aquest és el títol, Salvador Dalí.
Salvador Dalí. Vaixell de carma dura fendeix exhaust un port de greix on és pastós l'aire mateix i és comestible la natura, la terra, els arbres, tot supura la mel espessa del teu bleix, és sang de bou la sang que et peix i el teu cabell a mina dura. Tu fas el coi amb la mirada i regalim el teu pinzell l'esperma d'or policromada. Tu fas el coi amb la mirada, Salvador. Vaixell de carn madura fendeix exhaust un port de greix on és pastós l'aire mateix i és comestible la natura, la terra, els arbres, tot supura la mel espessa del teu bleix, és sang de bou la sang que et peix i el teu cabell i a mina dura. Tu fas el coi amb la mirada i regalim el teu pinzell l'esperma d'or policromada que se't fabrica en el cervell. Tu que ets el rubi sense sense onada, tu que ets el nubi sense anell, una sirena.
Ramon Mirabet i en Toni Xuclà, Salvador Dalí. De fet, aquest és un text musicalitzat en Josep Palau i Fabra. Això ha fet a cançó per començar i per encetar programa i calaixera, avui que ja som dimarts, en directe i en proximitat, al 107.1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. La reprogramació de les obres del ferrocarril a Sant Vicenç de Calders, dels trens R2 Sud i R4 i serveis regionals patiran afectacions en la seva circulació. Serà durant el cap de setmana del mes de febrer en les primeres i les darreres circulacions. Per garantir la mobilitat dels usuaris, hi haurà servei alternatiu per carretera entre les estacions de Sant Vicenç de Calders, la R2 Sud i entre Sant Vicenç i el Vendrell, a la línia R4. Pel que fa als serveis regionals, es farà tot el transport en autobús fins a Barcelona. Les afectacions seran entre els darrers trens de la nit dels dissabtes i els primers dels diumenges, i els últims dels diumenges i els primers dels dilluns de tots els caps de setmana entre l'1 i el 13 de febrer. En aquestes hores, la circulació quedarà interrompuda i serà quan es farà el transport per carretera. En total, són dos trens de la R2, dos de la R4 i dos de la R16 i la R17, les nits dels dissabtes. Els diumenges al matí quedaran afectats dos combois, un de la R4 i un de la R2. Pel que fa als diumenges a la nit, no circularan nou trens, 3 de la R2 i 3 de la R4 i 3 trens regionals. I el dilluns pel matí els combois alterats seran 3 de la R2 i 3 de la R4. Per consultar amb detall tots aquests canvis, és important tenir-ho present, Adif ha posat expositors a les estacions del tram afectat. També es pot consultar als webs d'Adif i de Renfe i a les seves xarxes socials. Si sou usuaris d'aquests trens en aquestes hores i aquests dies, importantíssim que ho tingueu present a través d'aquests canals. Aquesta programació no afecta a les obres del túnel de Roda de Barà que finalitzaran en la data prevista. Serà el 3 de març on es recuperarà la circulació ferroviària entre Sant Vicenç i Tarragona. Ara bé, Adif i la Generalitat encara estan decidint com afectarà el trànsit ferroviari a la replanificació de les actuacions de Sant Vicenç de Calders. Més qüestions. Canviem radicalment de tema. Els castellers locals, els nens del Vendrell, han celebrat l'assemblea ordinària de tancament d'aquest exercici passat el 2024 i la presentació del projecte d'aquest any. Valentí Usson continuarà com a president i en Kevin Prados com a cap de colla. Tant el president com el cap de colla han valorat positivament la temporada 2024. En la vessant administrativa es posa de relleu la presentació del reglament de règim intern, un pressupost extraordinari per la remodelació del local de l'assaig, la consolidació de la diada de colles campiones del concurs, la creació d'una comissió per la gestió del centenari i l'ampliació extraordinària de la massa social de la colla, havent entregat en el 2024 més de 70 noves camises. En l'àmbit tècnic destaca la recuperació de 4 castells que no es completaven des d'abans de la pandèmia, com són el 3 de 8, la torre de 8 en folre, el 7 de 8 i el 4 de 9 folrat. De cara a aquest any, es marquen com a objectiu prioritari oferir un molt bon nivell de les diades del Vendrell i també a les Neus, a Callà, Sabadell i a Lleida, i consolidar el 4 de 9 en folre a banda de recuperar el 5 de 8. I en component solidari, la cantant Misty, d'Eufòria, ha donat suport a l'associació Montucat Baix Penedès, amb seu al Vendrell, en un acte celebrat a l'auditori del Tívoli. Misty, que pateix justament trastorn obsessiu compulsiu i aporta la seva experiència encoratjadora en aquest àmbit. A banda de l'acte, tenia l'objectiu de recollir donacions per les persones afectades dels trastorns obsessius compulsius, el TOC. Per tot plegat, la presència de Misty era important. Com destaca acaba ella mateixa, però també la neuropsicòloga de Montucat i responsable de la presentació d'aquest acte, la Desiree Izquierdo.
Doncs potser que no tothom neteja, no? No és, el TOC no és només netejar, no és només ordenar, no és només posar les coses d'una manera en concret, no és que esto me da TOC, que això ho hem parlat abans, no? No és, me da TOC, m'angoixa, no m'agrada com està posat, em molesta, però tot això és el que acaba generant aquest mite, no? De com que lo coloco i no me gusta, tengo TOC. No sé si...
És que exactament això, i que no és tan fàcil com simplement ui, això no està ben endreçat, em dona TOC. Doncs no, és molt més difícil, hi ha molt més al darrere que això.
Explicar el TOC és de gran utilitat per ajudar les persones que pateixen els trastorns.
És important fer-ne difusió perquè després les persones que estan patint el TOC no... O sigui, jo, per exemple, vaig trigar molt en dir que tenia TOC o... públicament, perquè em feia molta vergonya, perquè no coneixia tan poca gent que ho tingués i em sentia la rareta, no? Llavors és molt important donar visibilitat i que es doni compte a la gent que no està sola i que és una cosa que li pot passar a moltíssimes persones i que es treballa. Conviure amb aquest trastorn és totalment limitant. O sigui, actualment jo, per mi, estic molt bé i puc fer la meva vida totalment normal, encara que estigui al TOC allà, però és com que jo estic guanyant al TOC, però sí que he estat molts anys que el TOC em guanyava a mi, i és totalment limitant, no es pot estudiar bé, no es pot treballar bé, no es pot fer... Pots anar vivint, però estàs sobrevisquent, no estàs vivint.
La recollida de fons és important per ajudar les persones afectades a sufragar les teràpies.
Busquem recaudar diners per l'associació perquè els pacients puguin obtenir una bona teràpia i de manera adequada, i que els resulti molt més fàcil també accedir a nosaltres, i doncs també doncs que l'Amistí és una meravellosa persona i també doncs donar a entendre i veure que es pot sortir d'això.
I com no podia ser d'una altra manera, Misty va obsequiar els assistents amb la seva música. Més qüestions en aquesta part informativa de la Calaixera. Els municipis de Santa Oliva i Albinyana se sumen a l'encesa de torres, talaies i talaiots pels drets humans. Aquesta és una iniciativa internacional que ha agafat empenta a Catalunya des de fa 3 anys. Albinyana s'ha fet una caminada fins a l'ermita de Sant Antoni i després de la lectura d'un manifest han encès bengales de fum des de les restes del castell. A Santa Oliva, la iniciativa va a càrrec de l'Associació per la Difusió de la Història de Santa Oliva i s'ha celebrat a un acte al castell. S'ha comptat amb testimonis de joves que han viscut en pròpia pell la perillosa travessa pel mar. La xerrada de l'escriptora estudiosa d'aquest tema i migracions, la Tecla Martorell, la cantada del poema Viatge a Ítaca per la Coral Harmonia i la interacció amb els assistents de Bemusa Dembélé, activista social provinent de Mali. I com estava previst, s'ha procedit a l'encesa de la torre amb la col·laboració dels Diables de Santa Oliva i una cançó de tancament interpretada per la vendrellenca Daniela Carol. Tot plegat, un clam en favor dels drets humans i la denúncia per la tragèdia dels qui es veuen obligats a creuar el mar fugint de les guerres i de la fam. Des de l'associació es lamenta que aquest acte senzill però reivindicatiu no hagi agafat més força al Penedès i conviden la resta de municipis a sumar-s'hi en properes edicions. I els pastorets infantils i juvenils que han tornat a escena aquest dissabte al Teatre Àngel Guimerà. Una representació única que acull petits artistes que ofereixen un gran espectacle. La nostra companya als serveis informatius, l'Anna Asensio, ens apropa la crònica i el reportatge de l'actuació infantil d'aquest 2025, aquest passat dissabte, com ara dèiem.
Aquest dissabte el Teatre Àngel Guimerà ha acollit una nova i l'única representació dels pastorets infantils i juvenils. Ja fa 21 anys que l'entitat va activar aquesta versió de l'obra, una adaptació lliure del primer Nadal dels pastors, on els més menuts i joves de l'entitat agafen protagonisme.
Que participa molt en les escenes del poble, on hi ha pues, les més divertides. Que està aquí és un sentiment molt familiar tot, és molt, estem tots junts, tots som... És molt familiar.
Doncs m'agrada que és un paper que, doncs, que té molt de sentiment, que també porto des que sóc petita ja pensant doncs, que m'agradaria fer aquest paper, i doncs penso que és un paper com que expressa molt bé tot el sentiment que, dels pastorets, així com tot el sentiment bonic i de, doncs, com de família. M'agrada que és com el moment que... Tots estem esperant tot l'any, que és que tots som com una família, que ens recolzem els uns als altres, i és un moment molt, molt xulo. Sí, els adults faig de núvia i m'agraden molt els dos papers, però és que no sabria triar-ne un, m'agraden molt els dos.
Grillat i Farru, que són els dos lladres que al final es converteixen en dimoni. No t'avorreixes, perquè l'any passat feia un paper més secundari i al final com t'avorreixes, i aquest any ha sigut molt guai perquè... Tinc molt de paper i això ja és guai. I també perquè, bueno, el panorama és bastant mogudet i això sempre m'agrada, no? Correm molt, fem moltes coses, no sé, això també està bé.
Molt bé.
I de millor que siguem germanes perquè jo
a una persona... tocar-nos i de fer-nos coses li tenim més confiança a l'altra. O sigui, si a mi, per exemple, em posen de companya, un exemple, la Ona, que farà d'Ester, ahir d'Elisabet, doncs jo no li faria tot el que li faig a ella, perquè seria com més delicada, però ella com és ma germana Mireia m'és igual, saps? Ja li faig a casa.
Treballes i al final no és com un estre escolar, sinó que hi ha un moment que és avui l'obra, que ho poses tot el que has assajat i és guai, perquè dius, uau, vaig començar sense saber res i ara ho estic fent davant d'un munt de persones.
Doncs la veritat és que fer el dolent sempre és xulo perquè és gozárselo, com diuen, i pots, és desofar-te, vull dir, pots cridar de tot, és dels millors papers que hi ha. Coneixes a molta gent nova i és una experiència molt xula, doncs, perquè per la cultura del poble i fer teatre, la veritat és que és molt divertit, és molt divertit, sí, sí.
Al principi.
Al principi, ets l'Àngel que surt al principi.
I sóc la primera que parlo de l'obra.
I sóc la primera que parlo de l'obra.
I què t'agrada venir a Pastorets? Què és el que més t'agrada?
El vestit d'Àngel.
I per si no ho vols creu amb l'altre nou de l'empadronament. A més, el casori del nostre que ens feia.
I quina pobilla més formosa que entrarà.
No t'ho posis, que ben formosa que és.
Llàstima. Llàstima que més de la formosa no hi hem dit quatre cares.
No hi facis broma, que avui estic content. I si l'alcalde està content,
no ho feu així.
Bé, deixa't de romansos i busca'm el rabadà, que ara porta el ramà, que ara van els pastors.
Que et dic un rabadà? No l'he vist en tot
però
el
no
dia.
Però no
m'he de rabadà!
Cal destacar la incorporació de nous actors i actrius, també en aquesta versió infantil i juvenil dels Pastorets, que contribueixen a fer que l'obra esdevingui un gran espectacle.
Molt bé, no m'esperava tenir un paper com rabadà, pensava que tindria un més diferent, però m'ha tocat i estic molt content que m'hagi tocat aquest. I a sobre és un paper que té molt paper, que té molta lletra, però és fàcil d'aprendre. Quan li pego al pallanga, se'm fa molt divertit. Quan estem tots en el bàndol, quan els explico tot i quan estan tots pendents a mi, però no em creuen.
Dius que suava molt i que hi ha coses rares?
Sí, rabadà, estic espantada.
Que podem fer rabadà?
Jo he posat el ramat a la barna, però el Matí es pot ajudar. Diu-li que aneu de part meva i que es doni una gerbola.
Ara només queda una representació dels Pastorets del Vendrell. Serà el proper diumenge 2 de febrer a les 5 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà. Les entrades poden adquirir-se el mateix dia de la representació a la taquilla del teatre a partir de les 4 de la tarda.
L'esperit se'n vindrà sobre teu i la virtut de l'Altíssim el cobrirà amb la seva llum. Per tant, aquest qui naixerà serà sant, res i era impossible per a Déu.
I el Lleó del Vendrell, amb el Badalot de l'Arbós i el Galot de l'Arbós, han participat en la trobada de bestiari de Mil·lenari de Montserrat, que forma part de les 1000 activitats per als 1000 anys de Montserrat que organitza l'abadia. Aquesta fita històrica ha reunit més de 40 colles de Catalunya, del País Valencià i les Illes Balears al llarg de tota la jornada. Des de primera hora del matí d'aquest diumenge, l'entorn de la basílica s'omplia dels elements festius que oferien una cercavila. Després se celebrava una missa on el rector del Vendrell, mossèn Norbert Miracle, també hi ha participat. Els grups han fet una ofrena a la Mare de Déu i tot seguit han ofert unes ballades conjuntes. El Lleó del Vendrell ha estat acompanyat, com és habitual, pels ministres del so del Botafoc. I també aquest diumenge ha estat un dia especial per la comunitat extremenya del Vendrell. L'Associació Cultural d'Extremadura ha fet donació de la imatge de la Verge de Guadalupe a l'església parroquial del Vendrell. Ha estat un acte solemne, celebrat amb una missa i amb emoció, atès que fa 41 anys que la imatge ha presidit els diferents locals de l'entitat vendrellenca. Així en feia referència al president de l'entitat, en Juan Cafuentes.
Hoy es un día importante para la Asociación de Extremadura, ya que donamos nuestra Virgen de Guadalupe, la Virgen que nos ha acompañado a lo largo de estos 41 años ya de fundación, y creemos que es una forma más de hacer hermanamiento y construir un puente sólido con nuestras culturas. Extremadura, el Vendrell, Vendrell y Villagarcía se van a unir aún más también en el tema de la fe. El señor rector, el señor Musén, ha hecho todo lo posible con muchísima ilusión, con muchísimas ganas para que este día hoy llegara, y nuestra entidad simplemente tiene que dar las gracias, ya que nuestra Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, tendrá en el Vendrell un sitio muy especial que todos los visitantes podrán celebrarlo, venir a verla y que les invito a todos a que pasen por la iglesia, por el Vendrell, i que sigan cultivando nuestra cultura.
Doncs justament això, a partir d'ara aquesta imatge es podrà veure i venerar a l'església parroquial i forma part dels diversos cultes del temple vendrellenc. Una prova més de l'agermanament entre les cultures extremenya i catalana del municipi. Una de les característiques de la celebració ha estat la seva solemnitat. La donació ha culminat amb una actuació del coro Raíces Extremeñas de la pròpia Associació Cultural d'Extremadura del Vendrell. I voluntaris i voluntàries s'han sumat a la neteja del camí de Vespella, organitzat per l'Associació de Defensa i Conservació del Massís de Bonastre. L'objectiu és mantenir l'accessibilitat del camí a caminadors i esportistes que vulguin gaudir d'aquest massís. Un camí creat pels propis residents per poder ampliar la xarxa de camins i facilitar la visita pel poble de Bonastre, i que es manté periòdicament per continuar utilitzant-lo. Tant els camins antics com els més nous seguien i segueixen diferents rumbs fins als pobles i viles més properes, a les terres de l'Alt Camp, la Plana del Penedès i el Camp de Tarragona. De fet, el president d'aquesta Associació de Defensa i Conservació del Massís de Bonastre és en Salvador Cardona, qui parlava als micròfons d'aquesta casa.
Avui, precisament, anem a netejar i senyalitzar un camí, l'antic camí de Vespella, que ja dediquem temps a marcar-los, un camí que vam obrir nosaltres mateixos fa uns anys i que fem el manteniment per a que pugui ser recorregut per qualsevol persona que vingui a visitar-nos. L'ADC, que és una associació, va sorgir l'any 2019, ara fa d'això 5 anys, arrel d'un aconteixement que, bueno, ens va aglutinar, la desaparició d'un personatge molt estimat en aquest poble, i això va fer d'inici d'aquesta associació, que porta ja 5 anys. Pràcticament ens dediquem a netejar i senyalitzar camins històrics, recuperar paratges, reconstruir elements de pedra seca. També fem unes altres activitats més divulgatives, com són sobre temes d'apicultura, sobre temes de geologia i natura, sobre observació astronòmica a l'estiu. Fem unes sessions que anomenem Bon Astronòmic, que tenen molt d'èxit, i tenir el seguiment que tenim, estem contents.
Gràcies a iniciatives com aquesta permeten mantenir el patrimoni natural de la zona de forma accessible per tothom i gaudir del territori.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
9:45 a.m. Arribats a aquest punt, marxem cap als esports, cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. Ho fem amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-4. Aquest dissabte, al pavelló Quim Tomàs contra el Sant Feliu, en un partit per oblidar dels jugadors de Toni Porta, que veien com els gitans ja s'avançant ben aviat amb dos gols que feien molt de mal als roginegres, que intentaven reaccionar amb un gol de Gerard Montserrat, que semblava que tornava a ficar el Vendrell dins del partit, però abans del descans, de nou el Sant Feliu es tornava a escapar a dos gols, i aquest 1-3 es mantenia doncs, ja ben entrada la segona part, fins que Gabri Villares aconseguia retirar distàncies amb un gol afortunat, però el tram final, de nou el Sant Feliu es tornava a escapar dos gols i el marcador que ja no es movia més, i d'aquesta manera el Vendrell, que comença amb mal peu la segona volta i ja veu el playoff descens a 10 punts, ja que el Cerdanyola va tornar a guanyar, tot plegat abans de la disputa de la Copa de la Princesa la setmana vinent. Per parlar de com va anar tot plegat, us concertarem amb el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, com deia, derrota dolorosa, no?, perquè veniu de guanyar l'Oviedo i ara doncs, semblava un altre partit també per intentar aconseguir dues victòries seguides a casa, que encara no s'havia pogut fer, però doncs, com deia, doncs, el fet que el Sant Feliu es posés per davant, doncs, això va fer mal, no?
Sí, 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 derrota dolorosa, inesperada. Havíem entrat molt bé durant la setmana, veníem de fer un molt bon partit contra l'Oviedo i no va sortir res, la veritat. Se'ns van avançar aviat el 0-1, se'ns van posar 0-2 i això va ser una llosa. L'equip va estar més ansiós, amb ganes de remuntar massa ràpid, que va, que ens gustava molt el marcador, tant amb 1-2 com 2-3. A la jugada següent, on feien gol, hi havia una blava, bueno, tot en sortia al revés, i la veritat va ser una llàstima, però vam fer un mal partit i, bueno, un partit per oblidar.
Ells que venien de no guanyar cap partit, venien mala dinàmica, però, com ens explicava Fran Ros després del partit, doncs sembla que han fet alguns canvis interns. Per exemple, doncs vam veure que ja no comptaven amb David Yepes, que era la referència de l'equip, però a canvi doncs es va veure doncs, un equip més solidari, a diferència doncs, del que va passar al partit de revolta, que potser va ser més trencat, i va ser un tipus de partit que doncs, últimament doncs, us costa, no?
Sí, 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 ells van fer el seu partit, que és el que els hi tocava, molt, defensant molt fort, tancats a darrere, protegint la seva porteria i sortint a la contra, i a més van tenir sort de levantar-se, no amb un, sinó amb dos gols, 0-2, que la veritat és que bueno, nosaltres arribàvem però no marcàvem, i això va fer que el partit es posés complicat. L'equip va intentar córrer més del compte i a més van emportar els 3 punts, que amb ells els feia molta falta, però a nosaltres també. I ha estat una llàstima, perquè et dic que havíem treballat molt, ho havíem preparat, però no va poder ser, i ens deixa molt mal sabor de boca aquesta derrota.
Ara ja doncs, toca canviar de xip, perquè aquest cap de setmana doncs, no hi ha lliga, i per tant doncs, tindreu un parell de setmanes per preparar la Copa de la Princesa. I bé, doncs, per tant, ara és això, no? Doncs, aquesta copa doncs, que pot ser una mica per canviar una mica el xip i intentar doncs, arribar de les millors condicions possibles, no?
Sí, 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 evidentment, tenim moltes ganes, ho prepararem molt bé. Som conscients que tenim probablement el pitjor rival que ens podia tocar, que és el Sant Maçanet, que no ha perdut cap partit en tota la temporada, no només de l'Hockey Lliga Plata, sinó inclús de la pretemporada, la Lliga Catalana, que tampoc va perdre. Bueno, ja hem jugat, sabem el nivell que tenen, però el partit juguem a casa, és una semifinal i el preparem molt bé, tenim moltíssimes ganes de revertir sobretot la situació aquí a casa, que ens està costant bastant, però amb ganes i il·lusió intentarem fer un bon partit i si pot ser arribar a la final.
Doncs perfecte, Toni, ja tindrem temps per parlar-ne la setmana vinent, així que moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana d'entrenaments.
Perfecte, Jordi, moltes gràcies.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-4 contra el Sant Feliu. I ara, com diem, aquest cap de setmana doncs, no tenim lliga i, per tant, la pròxima cita ja serà aquesta Copa de la Princesa que tindrem aquí al Vendrell el cap de setmana del 8 i el 9 de febrer. En el cas del Roig i Negres, el partit que serà corresponent a la segona semifinal a les 8 del vespre contra el Sunfleet Rabbits, com diem, dissabte 8 de febrer.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
També volem conèixer, com fem cada dia, quines són les portades, les principals portades als diaris avui dimarts 28 de gener. Començant pel diari de Tarragona. 8 agressions al dia a infermeres ens fan servir de mur de contenció. La violència no para de créixer, 2.840 casos en un any a l'estat espanyol. Des de Reus, la crisi de la preinscripció escolar porta les famílies a plantejar-se mobilitzacions. Al Pròxim Orient, els palestins tornen al nord d'una Gaza arrasada. I els pallaresos, l'assassinat de Carme Gallart, protagonista de Crims. En portada també es parla d'esports, del Nàstic. La querella del Nàstic s'admet a tràmit. És la primera vegada que la justícia admet una querella contra un àrbit. En una entrevista sobre la qüestió, Antoni Jordà, que és conseller del Nàstic, no pot quedar impune, diu. Bé, l'actualitat en aquesta capçalera, canviem. Anem cap al diari Ara, també capçalera habitual. La intel·ligència artificial de baix cost de la Xina sacseja les borses. Dilluns negre al Nasdaq, l'índex que agrupa les principals empreses tecnològiques, cau un 3,07%. DeepSeek supera ChatGPT i ja és l'apli gratuïta més descarregada a les botigues d'aplicacions mòbils. I retorna massa de palestins a casa i dediquen la fotografia a portada a la imatge, encara que saben que molt probablement trobaran casa seva destruïda. Centenars de milers de palestins estan tornant a peu als seus pobles i ciutats al nord de Gaza en un èxode invers després de 15 mesos d'atacs de l'exèrcit israelià. I Barcelona, la ciutat europea on s'esperen més morts a causa del canvi climàtic. L'actualitat en aquesta capçalera, que també ja ens dona pas a l'avantguàrdia, com fem sempre. Gaza retorna a les cases destruïdes, també dediquen la fotografia a portada. Les tecnològiques dels Estats Units es desplomen a la borsa per una nova intel·ligència artificial xinesa. DeepSeek bat un rècord de descàrregues i Nvidia perd gairebé 500.000 milions, la desfeta més gran en un sol dia de la història borsària. També es parla de l'aniversari d'Auschwitz, un missatge d'alerta des d'Auschwitz, explica La Vanguardia. Antics presoners que van aprofitar ahir el 80è aniversari de l'alliberament del camp de concentració i extermini per alertar de l'augment de l'antisemitisme al món. El cap de la OTAN demana la pujada urgent de la despesa en defensa. Rutte adverteix que el 2% no és suficient. Espanya inverteix l'1,29%. I Front Comú Polític per impulsar el cotxe elèctric a Espanya. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem, que cada dia ens ajuden a acabar de conèixer, a perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Tot just una setmana que encetàvem aquesta nova secció, aquesta nova temporada, vaja, des del Pla Educatiu d'Entorn, que és aquesta tribu, reunim la tribu per parlar de molts aspectes d'activitats, d'informació, tot el que calgui en aquesta matèria educativa, pedagògica, a través d'entitats, associacions, centres educatius, etc, etc, etc. Avui, per suposat, desenvoluparem un d'aquests temes, que també és important, no cal dir-ho. Anna Cardona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va això?
Molt bé, molt bé. Sí, 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 sí.
Gràcies per acompanyar-nos. Una temporada més?
Sí, sí, nosaltres ja veus que encantades de que ens convideu.
El mateix, que vingueu i que ens ajudeu a conèixer tantíssimes coses, amb aquella premissa que ho dic molt sovint, però em sembla fantàstica, d'aquí el nom de la tribu, que és allò, no? Tot allò que rodeja un infant i és educatiu, i que fa falta tota una tribu per educar a un infant, oi?
Sí, sí, per més que la repetim, sempre li trobem el sentit, sí, aquesta...
és molt encertada.
Aquesta paraula.
És molt encertada, és molt encertada. Doncs ja vam inaugurar oficiosament la secció el dilluns passat, a partir d'aquí ja anem introduint temes, i és el que farem avui. De què parlem, Anna?
Mira, avui us veníem a presentar una novetat d'aquest curs, que són els tallers de criança positiva.
Ostres!
Mira, aquests tallers venen una mica de la tradició que ja tenia el Pla d'Entorn des de fa un d'anys, de les escoles de formació per pares, mares, famílies.
L'escola de pares, que es deia.
L'escola de pares, que ens deia. Bueno, llavors, una mica aquesta, per diferents motius, per que el model està una mica ja fatigat i això ho vam deixar de fer. No és que li haguem tret l'ull de sobre, però el format de l'escola de pares i de l'escola de famílies tradicional d'entrada no acaba de funcionar, i llavors hem anat evolucionant buscant un altre model, en comptes de anem a fer formació per les famílies, sinó anem a acompanyar les famílies.
Ah, que bé, que bé.
En aquest cas, doncs, acompanyar les famílies en la criança dels seus fills, amb dubtes que puguin tenir, ajudar-los a conèixer millor els seus fills i així poder tenir una millor relació amb ells i una millor, una participació més intensa i més adequada en la criança dels fills i filles.
Que interessant.
Això ens ha ajudat molt també a centrar una mica la idea aquesta, el nou servei que tenim des de fa un any i mig al Pla d'Entorn, que es diu SOAC, que és un servei d'orientació d'àmbit comunitari, que, com diu la paraula, doncs, es centra en orientar, en acompanyar els diferents actors, no? En aquest cas podrien ser els infants, les famílies, en aquest cas, i acompanyar-los en allò que pensem que les famílies, en aquest cas, poden necessitar una mica més. I llavors ens hem fixat en les transicions, no? En quan els nens comencen l'escola bressol, els nens i les nenes, als 3 anys, en quan fan el salt de la bressol a primària, quan els infants tenen uns 6 anys, a primer de primària, i quan fan aquest salt també tan bèstia, que és de 6è
a l'institut.
Llavors hem centrat aquestes 3 transicions educatives, i llavors, com tu has dit abans, que nosaltres pensem en clau de tribu, hem anat a pensar amb les persones, pensàvem expertes al territori en aquest tema, i per això estem col·laborant amb el REBEC, amb el Servei Referent de Benestar Emocional i la Xarxa de Salut Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut d'aquí de Santa Tecla. I llavors hem fet aquest plantejament de 3 grans mòduls, que serien aquests, que serien els infants a I3, a primer de primària i a 6è, i hem ofert 3 formacions a famílies que estan pensades en aquesta clau que et deia d'acompanyament, de posar en comú entre les pròpies famílies les experiències i en dotar-les de referències i de recursos.
Que bé, a més això, l'acompanyament és importantíssim, la teòrica sempre és molt important, però quan els professionals, a més, també t'acompanyen, crec que és un plus, eh?
Impressionant,
és un plus de cara a les famílies. Sabem les dates d'aquestes 3 formacions?
Sí, mira, la que comença, la primera, és la de 6è de primària.
Val.
Que comença ara el 21 de febrer. Són sessions de 4, són mòduls de 4 sessions i t'has d'inscriure de forma sencera. No pots dir, m'agafo una sessió.
Has de participar a les 4 sessions.
Exacte, perquè com després ens explicaran explicat, té un sentit. I ja ho hem fet allò, una mica retallat, perquè inclús haguéssim... Doncs aquest primer mòdul, que l'inscripció... la inscripció està oberta de totes les sessions, però aquest mòdul comença el 21 de febrer i es farà al Centre Cívic l'Estació. El següent mòdul comença el 28 de març pels infants i les famílies de 3 anys. I després el tercer, que serien els de 6 anys, els de primera primària, es farà durant el mes de maig.
D'acord. Bé, doncs són 3 cites importants en aquest procés, anava a dir de formació, no és ben bé de formació, no? És d'aprenentatge.
Sí, d'enriquiment personal.
D'enriquiment correcte, és bona. D'enriquiment cap a això, cap a l'educació, o la relació envers els fills i filles en aquestes franges d'edat.
I que cadascú pugui trobar, doncs, això, la seva manera, el seu itinerari, el seu lloc.
Sí, a més, compartir-ho amb altres pares i mares. Sí que és cert que en el dia a dia, doncs, coneixes gent, comparteixes a l'escola, no?, i temps amb moltes famílies amb fills de la mateixa edat, però a vegades no profunditzes tant, no? Hi ha coses que no les expliques.
O aquelles coses que et preocupen més, dius, això no ho
dic. Sí, no vols treure, o el que sigui, doncs és un bon moment per buscar aquest punt d'escolta activa, si podem dir-ho així. De fet, ens acompanya telefònicament una de les referents del REBEC, i també suposo encarregada també d'aquestes xerrades. Es la presentes tu, sisplau, Anna?
Doncs mira, és la Cristina Sant, és una psicòloga d'aquest servei de referents de benestar emocional, que és el REBEC, i són les que dotaran de contingut i de valor i d'emoció i de comunicació i d'intensitat tots aquests tallers i aquestes sessions.
Bon dia, moltes gràcies per ajudar-nos.
Bon dia, Cristina, bon dia, moltíssimes gràcies.
A valdre-ho. Doncs ompliré una mica de contingut a la informació que ha donat l'Anna sobre els 3 grups, els 3 tallers de criança positiva que farem. Com bé deia, començarem pel primer taller, que és enfocat a la transició dels 12 anys, és a dir, a les famílies que tenen fills en 6è de primària. I aquest taller va enfocat una miqueta de manera les sessions són de manera gradual, és a dir, comencem amb una primera sessió on ubiquem els pares i treballem doncs, què són les emocions. Comencen a ser una muntanya russa.
I tant,
els seus fills comencen de cop, no? Les seves prioritats comencen a canviar i passen de que sigui la família als amics. Els amics que se'n parlaven de la família. I la intenció és ajudar els pares a comprendre aquestes etapes de transició i com afrontar aquests canvis emocionals. Aquesta seria com la primera sessió.
Val.
La segona sessió parlaríem una miqueta de la comunicació. Per què? Perquè sembla que comencen a parlar un idioma diferent, no? No s'entenen. I llavors la nostra intenció és fomentar una comunicació efectiva on els pares i els seus fills arribin a tenir pròpies estratègies per establir aquesta comunicació empàtica, oberta i que és clau durant aquesta etapa de l'adolescència. Després també treballaríem a la... Això seria la segona sessió, no? La primera seria que identifiquem què és aquesta muntanya russa, la segona, aprenem a comunicar-nos, no parlem idiomes diferents, i la tercera, ja començaríem a parlar d'aquelles fan grans, que cal donar-los aquesta autonomia, no?, que demanen, que ells manifesten que la necessiten, i a poc a poc anar introduint una mica la responsabilitat en els fills. Sempre establir límits saludables, però donar-los aquest pas cap a una miqueta la seva pròpia responsabilitat dels seus actes.
Ostres, sí.
Aquesta seria la tercera sessió. I per últim, que, com bé deia l'Anna, cada taller consta de 4 sessions, l'última ja seria, diguéssim, la transició secundària. És a dir, els donem les orientacions per preparar i ajudar els pares a que ajudin els seus fills a donar-los doncs, una miqueta eines sobre com gestionar millor el seu temps d'estudi, com intentar evitar l'estrès acadèmic, per preparar-los tenint en compte tots aquests aspectes, més els emocionals, socials i físics, que ja també van per seu compte.
Clar, és que coincideix tot aquí, no? És a dir, l'evolució física de l'infant, no?, que ja això es va convertir en un preadolescent, en un adolescent, i cap a la pubertat, i això comporta uns canvis físics, però a més això, hi ha canvis acadèmics importantíssims. Una mica se solapa tot, en aquesta edat.
Sí, l'etapa de la preadolescència i adolescència és una etapa com molt complexa en tots els aspectes, socials, emocionals, físics, acadèmics. Llavors els pares, clar, doncs, no, és un suport fonamental,
sí.
I que considerem que és una etapa ja prou complexa i els pares a vegades no tenen la informació suficient.
Sí,
i amb aquest taller un dels objectius principals que tenim és això, no?, empoderar els pares perquè sàpiguen que estan preparats per gestionar aquesta etapa, oferir-los tots els coneixements i suports necessaris perquè se sentin més segurs del seu paper com a educadors i com a progenitors
i pares. Sí. És que a més això, clar, hi ha també moltes, no?, hi ha moltes ombres d'informació de cara als pares i les mares i les famílies, i ho acabes traslladant als joves, no?, aquesta por de què passarà, com serà el canvi, i això s'acaba transmetent, que sí, suposo.
Sí, clar, bueno, al final és una por, no?, des de la família, que potser el nen o nena no manifesta, però va escoltant-la o va veient que ja potser per casa van havent converses, i potser és una por apresa, vull dir, no és una por real.
No, exacte, és una por que no, t'ha contaminat. Per
és una por des de la... Exacte, és una por des de la protecció,
Sí, 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 no, i tant. Sí, tant.
Poden protegir, però a vegades doncs, és més resolutiu en aquest sentit empoderar-los que no sobreprotegir.
No, i tant,
potser no...
Tu diràs. I si a més, mira, encara ho complicaré més, que suposo que és un tema que també sortirà en aquest taller d'aquesta franja d'edat, que és la inclusió dels mòbils i les xarxes socials, etc, que també és, en principi, és aquesta edat també, no?, quan es comença ja els primers contactes, o com a mínim esperem que sigui l'edat mínima per començar els contactes amb els mòbils i les xarxes socials,
Cada vegada més, cada vegada més abans,
sí.
I més petit. Però sí que és veritat que, bueno, que s'ha de, el que dèiem, no?, treballar tots aquests límits saludables i alhora que ajudem els pares a promoure l'autonomia i la responsabilitat en els fills, perquè si jo dono
un mòbil, per exemple, o una xarxa social on no poso límit, però li estic donant l'autonomia de que s'autogestioni, però no té la responsabilitat si passa alguna cosa. Clar, aquí llavors podem entrar com en conflictes que potser es podrien haver evitat si haguéssim fet un bon ús d'aquest mòbil o d'aquesta xarxa social. Llavors,
sí.
Jo sempre dic que s'ha de donar amor i límits, perquè són igual de necessaris.
I tant, sens dubte. Sens dubte. Però és veritat, també per sort, ara... Sí que està canviant, però era una mica com la tradició, no? Que quan el nen, nena, feia el pas a l'institut, com que canvia de centre, i segurament en molts casos també ja hi va sol, hi va en grup, el que sigui, ja és la tradició, era la tradició de comprar el mòbil per si passa alguna cosa. Per sort, això està canviant, sí. I també sé que la recomanació dels docents i dels professionals sanitaris és justament que no passa res, que encara es pot allargar encara més aquest procés i que fins ben bé als 16 anys no seria la recomanada de començar ja a tenir contacte amb això, eh?
Sí, de fet hi ha altres països que ho han prohibit, m'han
eliminat. Sí.
Països bastant més llunyers d'aquí a Europa, però bueno, és veritat que ho han censurat i bueno, perquè estaven veient això, que l'efecte era totalment oposat al que pensaven que seria donar un mòbil a un nen o una nena, que era pues, això, no? Pues, en un moment donat, si necessites poder comunicar-te, però s'ha vist que l'ús d'això no era
sinó
que era uns altres super fora de lloc,
sí.
I llavors s'han començat a restringir una altra vegada l'ús dels mòbils a menors.
Sí
que és veritat que abans, jo ho dic, vull dir, si passa qualsevol cosa, els pares els dic, perquè sé que és una por que a vegades desperta, és que si li passa alguna cosa, clar, com m'entero jo? I jo sempre dic, t'enteraràs, no et preocupis, vull dir, al final, si passa una cosa greu, tu tampoc podràs fer res.
No, està clar.
A no ser que siguis un professional, pues això, no?, que treballi i t'hi dediquis a les emergències i tal, però les persones que són les encarregades d'atendre en una situació d'emergència arribaran abans que tu.
No. Seguríssim.
Per treure una mica de pes d'això, no? Si passa alguna cosa, doncs, tranquil·litat, vull dir, tampoc podràs fer gaire cosa si passa realment un accident o que sigui.
I si a més hi ha una necessitat de comunicació pura i dura, que també es pot entendre, que una família tingui necessitat d'estar connectada amb el seu fill, la tecnologia permet, per exemple, tenir mòbils sense connexió a internet, per exemple, com els que teníem abans nosaltres, que són els típics Nokia, que únicament podem trucar.
Sí.
És a dir, que les males, el sistema existeix, eh?
Sí, exacte. Vull dir que hi ha mil maneres de treballar el tema de l'autonomia, la responsabilitat i els límits amb adolescents, i sense caure en aquestes conductes pues, un poc favorables, per dir-ho així, sobretot pels adolescents.
I tant, que sí.
En aquest cas. I això seria una miqueta el taller, el primer taller, com deia l'Anna.
Molt bé.
A l'inici, que comença ara la primera tanda, però després passaríem a parlar del segon taller, que està més enfocat als alumnes, bueno, als nens i nenes del P3, de 3 anyets. Doncs aquí canvia totalment la temàtica, perquè passem a les sessions, passem a treballar temes com molt més de l'inici, no? del desenvolupament dels infants. Per exemple, doncs treballaríem sobretot, no?, orientar els pares sobre la importància, quan un nen té 3 anys, la importància de crear un entorn segur a casa i efectiu.
Val.
Perquè aquell nen o nena senti que el seu desenvolupament emocional és un espai on pot sentir-se segur, pot sentir-se lliure, pot sentir-se entès, no jutjat. Per què? Perquè és molt important als inicis de la infància crear aquest entorn efectiu amb un nivell socioafectiu segur pels nens. Això és una de les primeres sessions que fem. Després passem a parlar d'ajudar els nens a reconèixer i expressar les seves emocions, perquè, clar, nosaltres som adults i ja entenem que és, no?, la tristesa, l'alegria, la por, però un nen de 3 anys no sap ni ficar-li paraules.
Mm.
És a dir, ell sent tristesa, clar, o sent ràbia, però no la reconeix com a tal, és a dir, no sap ni com es diu, ni com funciona aquesta emoció, ni per què apareix. Llavors, també proporcionem una miqueta d'informació als pares perquè ajudin els seus fills a reconèixer i expressar les seves emocions, I a més, a part d'això, si jo reconec i expresso que estic alegre, doncs potser això també m'ajuda a augmentar les meves habilitats socials.
Clar,
bàsiques,
clar, clar.
És a dir, doncs com comunicar-me, com enfrontar-me si he de tenir una, al col·le, no? Pues he de parlar sobre què hem fet al cap de setmana amb la família, el que sigui. Llavors els ajudem una miqueta a això, a reconèixer aquestes emocions, a poder expressar-les i a fomentar les habilitats socials bàsiques, perquè en 3 anys el bàsic ja és molt,
començar per això. No, i tant, i a més, també... quan parlem d'emocions, que a vegades és la gran mancança, ho diem en moltes ocasions, no? A reconèixer les emocions, reconèixer-les, per sort, avui en dia es treballen de forma més inicial i això és positiu.
Imagina't, no?, si des de ben petit, ja amb 3 anys, t'ha diuen, mira, doncs és normal que estiguis trist, és una emoció totalment natural, és necessària, té aquesta funció, estàs trist perquè ha passat això i això altre, doncs potser tu també, de cara més endavant, punt número 1, acceptes que t'estàs sentint així, 2, ho pots reconèixer, i punt número 3, pots expressar-ho, i aquelles habilitats socials de les que parlàvem, doncs explicar a algú, mira, jo avui em sento així perquè m'ha passat això, tal, és una cosa totalment natural. Llavors és com una manera també de desenvolupar aquest raonament, aquesta emoció i aquesta habilitat social.
Fantàstic.
I això des de ben petit, si ens ho ensenyen, ens fan un favor.
I tant, com abans no? aprenguem a reconèixer les emocions, més fàcil serà tot, sens dubte, sens dubte.
Sí, perquè... Clar, i perquè abans ho pots reconduir.
Clar, per això. Sí. Molt bé.
També els ajudem una miqueta a establir aquestes rutines, perquè els nens, sobretot tan petites, necessiten rutines diàries.
Sí.
Són super, en aquesta etapa primerenca, són super necessàries. De fet, s'ha demostrat que milloren el desenvolupament si els nens treballen amb rutines. I a poc també anem donant petites estratègies pel que fa a l'autonomia, però no l'autonomia de l'adolescent, sinó l'autonomia d'un nen de 3 anys, doncs pot ser en relació, per exemple, a activitats diàries com el joc o la higiene o l'alimentació, per exemple. Vull dir, l'autonomia que té un nen de 12 no és la mateixa que treballaríem amb aquest grup, per exemple. Treballaríem més bé relacionat, doncs, per exemple, amb la higiene, no? Pues, començar a aprendre a anar al vàter, a rentar-se les mans, a cosetes d'aquestes que fomenten també l'autonomia, però proporcionalment a l'edat que estem treballant amb els pares. I per últim, ficaríem algunes petites píndoles en aquesta sessió de P3 sobre la comunicació. Un llenguatge superadaptat, és a dir, adaptat a la seva edat, però que també comencin a entendre que és la comunicació assertiva i que fomenti el vincle efectiu amb la família.
Molt bé.
Aquest seria el segon taller.
Va, que serà el març, recordem les dates.
Sí,
a partir del 28, oi? Sí.
28 de març. Fantàstic. I ens quedarà ja un darrer taller que tractarà l'altre.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Catalunya accelera la creació d'ocupació i la reducció de l'atur l'últim trimestre del 2024, segons les dades de l'enquesta de població activa publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades mostren una especial disminució de l'atur, que s'ha reduït en 54.000 persones en un any, i ha situat la taxa de desocupació en el 7,87%, la dada més baixa en els últims 16 anys. No es veia una taxa per sota del 8% des del segon trimestre del 2008. D'altra banda, també el mercat laboral suma nous rècords d'ocupació. Així, el nombre d'ocupants va incrementar-se en 55.200 persones respecte a l'any passat. I agents de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, han desplegat un dispositiu a primera hora del matí per desallotjar l'antiga Massana a Barcelona. Un dispositiu que compta amb l'autorització del jutjat del contenciós administratiu número 17. L'Ajuntament va intentar desallotjar l'immoble a mitjans d'octubre, però no ho va poder fer per la resistència pacífica de les persones que encara hi havia. Avui, fons municipals informen que no hi havia ningú a l'interior de l'immoble i les autoritats l'han pogut recuperar sense impediments. Tot i això, des dels canals de propaganda de les persones que hi vivien, s'ha fet també una crida a concentrar-se a la plaça de la Gardunya per protestar contra aquest desnonament. I multes de fins a 900.000 euros és el que preveu el règim sancionador de la llei d'habitatge que el Consell Executiu aprovarà avui després d'arribar a un acord amb els comuns. Segons aquest pacte, hi haurà 3 infraccions considerades com a molt greus. Quan es fixi un preu del lloguer d'un 30% més car que l'índex de referència, quan es destini també a una finalitat fraudulenta o bé quan es carreguin les despeses de gestió als llogaters. I continua també el bloqueig per recuperar la pujada de les pensions i la bonificació del transport públic. Sumar insisteix al PSOE que aprovi avui en Consell de Ministres el decret òmnibus com estava plantejat des del principi. Junts adverteix que no hi votarà a favor si no se separa d'altres qüestions. Per la seva banda, Esquerra Republicana reclama que es tiri endavant, sigui com sigui. I un treballador que feia tasques de manteniment d'una instal·lació automatitzada de rec va morir ahir a la tarda després de patir una descàrrega elèctrica en un camp del camí Cerdera del Picat, al Segrià. Per motius que s'investiguen, l'home, que era un treballador extern de l'explotació, va patir una descàrrega elèctrica. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i també del Departament d'Empresa i treball d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. I en esports, dia de satisfacció a Camp Barça després que l'equip masculí guanyés ahir en partit de Lliga 54 dies després de fer-ho per darrera vegada.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Gairebé passem ja 4 minuts a les 10, tornem del butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local i això, seguim, continuem amb tota aquesta calaixera d'avui dimarts. Perquè avui és dimarts 28 de gener, programa número 3710. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes, d'acompanyar-vos, sempre d'explicar-vos moltíssimes coses i buscar tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, com solem explicar i com ens agrada explicar. Hem començat a les 9 i volem ser-hi fins les 12. Així que encara ens queda una bona estona per davant i moltes coses que explicar, sobretot. Cada 15 dies tenim secció en col·laboració amb la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès. La Mireia Tablada, una quinzena més, ens ajudarà a conèixer això, iniciatives, idees, empreses, empresàries, empresaris, el que calgui, i avui, com dèiem, tornarà a ser un d'aquests dies, no us ho perdeu. A banda, a nivell cultural, parlem de l'Associació Musical Pau Casals, que torna a organitzar un any més, una temporada més, els dimecres musicals. Així que aquesta setmana toca concert i ens ho venen a explicar en directe. Com sempre, ho farà l'Anton Català. A les 11 actualitzarem les notícies, encara ens quedarà tercera i última part amb més contingut. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Laia Teulada, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Bé, bon dia. Molt bé, molt bé. Avui estem estupendos, rodejats de dues persones que estan fent bastanta història aquí al territori.
Ostres, jo crec que sí, eh?
Sí, no?
Jo crec que sí. Sí. Parlem que cada 15 dies intentem aportar això, testimonis, empreses, empresaris, empresàries, iniciatives i emprenedories. Sí. Crec que avui tenim un exemple molt clar d'això, eh, Mireia?
Sí.
Eh, que sí?
Comencem un dimarts molt dolç amb la Míriam Esplugues i l'Aleix Solà, que són part importantíssima de Passions, l'obrador, no?, d'aquí del territori. Bon dia als dos, Míriam i Aleix.
Hola, bon dia.
Què tal? Com va aquests inicis d'any? Com proven?
Bé, molt bé. La veritat és que l'any va començar... Bueno, vam acabar-lo amb un premi i sí, vam començar contents, celebrant, amb molta organització també. I bueno, al final van passar Reis i ara ja ha passat gener i molt contents.
Doncs el premi aquest que parlem és un premi del millor tortell clàssic, no?
Exacte. És un premi que ens van donar abans de Nadal i bueno, molt contents, orgullosos i endavant.
Bé, que bé. A més, amb un negoci relativament jove. No? Hi ha una història molt llarga, és a dir, hem d'explicar moltes coses, eh? Mireia, em sembla, sí, l'inici d'aquesta empresa, aquest negoci o aquesta emprenedoria, no sé com ho podem explicar, ara ens ho direu vosaltres, però amb aquesta joventut heu fet molta feina, perquè això no es fa de casualitat, sinó que hi ha molta feina al darrere, i el reconeixement i els premis és un exemple, però jo crec que cada vegada sou més presents, i jo us ho he dit abans d'entrar, i és cert, jo no hi ha càtering que vagi per aquí la zona i que no sigui de Passions, o que no hi hagi alguna capseta de Passions. Això ja ho diu tot, de l'èxit, eh? No em refereixo a les vendes, ni molt menys, sinó a la presència, i que la gent us té en compte, i això és el més important. Eh que sé, eh?
És el més important.
Uh-huh.
I és una cosa que nosaltres... Bueno, em preguntaves, no?, si és relativament nou, 10 anys, és a dir, ara farà 10 anys el projecte Passions.
Uh-huh.
Sí que partim dels coneixements de mon pare, que són més de 40 anys en aquest món, però el projecte té 10 anys, i una de les coses que deveu estar veient molt és un moviment a xarxes,
sí,
és
sí,
un packaging que crida molt l'atenció, i això és una de les coses que ha aplicat la Míriam des de fa relativament poc, que ha dit, estem fent molta feina, però aquí falta donar-li una volta i explicar-ho. I clar, també vindre aquí i poder donar-nos a conèixer és un plaer per nosaltres.
Bueno, i ara només faltaria. Clar, veig que hi ha aquest punt d'interpàs amb la vostra incorporació. Com a joves, veig, eh? O no? És... Va, anem al principi, va, que estem així parlant una mica per sobre. Si et sembla, Mireia?
Sí,
perdona,
sí.
Eh?
No, no, i tant. Una miqueta, a veure, Aleix, tu ja estaves, no?, una miqueta en aquest món de, no?, de l'obrador, o com va començar?
Clar, o sigui, jo no vaig estudiar per pastisseria.
Molt bé.
És a dir, hi havia l'empresa que tenia mon pare amb un soci, en la qual jo i ma mare no hi participàvem. Vull dir, era una empresa que tenia ja un soci, i va arribar al punt que, bueno, van decidir que ho deixaven estar i cadascú es muntava el seu projecte. A partir d'aquí, mon pare i ma mare ja van començar amb una petita botiga que era, pues, venda de pa, no hi havia pastisseria ni res. I jo vaig anar a estudiar Administració i Direcció d'Empreses.
Buah.
Bueno.
Vaja. I... Podem dir noms, si vols, d'empreses, no et preocupis, eh? És a dir, pots dir els noms, pots nombrar els noms de les empreses o les botigues, el que vulguis, eh? No pateixis per això, eh?
Val. Simplement, vull dir, bueno, sí, una botigueta, sí, sí, que hi havia fora al mercat.
Molt bé.
Una botigueta de pa molt, molt, molt petita.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, amb aquesta trucada que em van fer, que estava estudiant, dient-me, escolta, voldràs seguir amb aquest negoci o no? Perquè, clar, no, s'havia de muntar tot des de zero.
Clar.
Vull dir, en el moment en què es va separar d'un soci, era un projecte completament nou, amb un obrador completament nou, era tot nou.
Uh-huh.
Doncs hi vaig dir que sí, que vull dir que en part també Administració i Direcció d'Empreses m'agradava pel que havia vist a casa i per portar una empresa, fer-la créixer, veure com evoluciona, i és aquí on realment va començar el projecte Passions, i on vam començar des de la botiga del carrer Prat de la Riba a créixer i a donar-li una mica d'imatge.
Clar, que va ser el punt visible, no?
Exacte.
Des que es va ubicar en aquest punt tan cèntric és quan va començar aquesta revolució, si es pot dir així, de Passions, oi?
Sí, perquè sí, també va haver un canvi de producte, és a dir, el producte que hi havia a l'altra botiga, tot,
uh-huh,
això era, es feia una altra part, i va ser a partir de que ens vam ficar a carrer Prat de la Riba, que doncs ja vam començar a fer tot el producte.
Clar.
I per Passions.
Molt bé. T'hem d'imaginar l'obrador, tu, Aleix?
I estic a estones. Hi ha un equip molt gran darrere de passions, vull dir, hi ha gent que es sorprèn. Vull dir, ara mateix som 35 persones.
Déu-n'hi-do.
De debò?
Són 35 persones a l'equip, dividit entre 3 botigues i obrador. Però a l'obrador ara mateix, si no m'equivoco, hi ha 10 o 11 persones.
On el treu l'obrador?
A Calafell Poble.
Molt bé.
L'obrador el tenim a Calafell Poble, perquè és, bueno, el vam col·locar al final a Calafell Poble per poder distribuir bé el Vendrell i a Vilanova.
Val. Tot i que ara ve aquí l'orgull de pertinença, passions el podem considerar vendrellenc, no?
Si mirem fiscalment és 100% vendrellenc.
Fiscalment i emocionalment també.
Emocionalment sí, perquè és on comença tot.
Sí, home, sí que és broma.
Vull dir, no, de veritat ho diem. Vull
que bé,
dir,
que bé.
Tindre 3 botigues també separades, a vegades et fa una mica el dir on estic, i el sentiment el tenim de que som d'aquí, i la primera botiga va ser aquí, i és on ens identifiquem.
Està bé, per buscar aquest punt d'orgull propi. Jo crec que aquestes coses hem d'orgullir, que quan tenim una empresa d'èxit s'ha de dir, ni més ni menys.
Home, 3 punts de venda,
déu-n'hi-do,
3 punts de venda amb cafeteria, vull dir, amb tot el tema d'obradors, són força ja importants. I de cara a un futur, teniu alguna idea? Esteu treballant amb altres cosetes? Teniu algun projecte?
Bueno, ara mateix la idea és continuar treballant passions, millorar tot el que ja tenim, i si es presenten noves oportunitats, les valorarem.
Molt bé.
Llavors, el que deia una mica, continuar, que la gent ens continuï coneixent, per molta gent que ja hi hagi i que a vents o...
Sí.
Si vegi producte, no vol dir que tothom ens conegui, hi ha molta gent al territori, llavors la idea és seguir creixent, millorant productes i endavant.
No, sí que és veritat que el packaging, que és molt cridaner, jo ara, durant aquesta temporada, m'hi he estat fixant i l'he vist a tot arreu,
Sí. Clar, aquí la importància de les xarxes, no? Clar. Perquè de cop i volta, no? És bueno que és el que busca qualsevol empresa de màrqueting, que ara en parlarem també d'això, És a dir, fer-se visible en un cert punt, no? Tu quan vas a algun esdeveniment... Dic esdeveniment, ho dic anar a comprar a la botiga. Poso l'exemple dels esdeveniments perquè és això, potser no t'hi fixes tant, no ho veus, i de cop i volta veus passions. Dius, ostres, xarxes, tal. I arriba un punt que, pum, t'hi fixes, pel que sigui, Que sí, és curiós això, aquest
quan jo vaig arribar
fenomen.
A passions, clar, jo veia que es feia moltíssima feina, a l'obrador hi ha una feina que no us podeu imaginar, i si un dia voleu esteu convidats a venir. Però, clar, després veia que li faltava una mica de visibilitat, i llavors parlant amb l'Aleix vam dir, vinga, anem a posar-nos amb les xarxes, anem a donar-li canya, anem a ensenyar el que fem i anem a explicar-ho i que ens coneguin. Perquè
digues, perquè tu com vas començar aquí a Passions? Perquè l'Aleix ja estava, llavors tu com vas iniciar-te, Míriam?
Bueno, jo aterrisso a Passions una mica per amor, és a dir, jo estava a Suïssa, estava treballant a Suïssa, vaig tornar i llavors ja vam començar una mica, vaig començar jo a Passions i una mica,
involucrant-se en el projecte,
sí,
no? Ni més ni menys. Clar, és que teniu aquesta forquilla, que jo penso que és imprescindible avui en dia, que és la tradició, no? És a dir, el producte, tradició, pastisseria, familiar, etc. Tema empresarial que no pot passar per alt, no? Amb l'Aleix, per exemple, i amb els seus estudis, amb la incorporació d'aquesta vessant, no? De màrqueting, de digitalització, de visibilitat, de xarxes que poses tu. Clar, combinant aquestes tres forquilles, aquí és el resultat.
Exacte,
no?
Sí.
Però, bueno, és evident, producte de qualitat, dedicació, estima, no vendre qualsevol cosa, sinó fer-ho amb qualitat, no? també és el secret, suposo.
Aquí és on nosaltres ho treballàvem molt, però no ho comunicàvem.
Clar.
O sigui, mon pare, per exemple, ha estat treballant, millorant un producte, millorant-lo, però no hi havia una comunicació cap al client. I estàvem una mica frustrats també de que la gent passava a vegades per davant de la botiga i deia, mira, una franquícia.
Mea culpa, Mea culpa.
Vull dir, és donava aquesta imatge i com no hi havia una cara, o sigui, tu veies un màrqueting però no veies una persona darrere. I aquí on la Miriam va començar amb vídeo, amb foto, a la gent veia... aquesta coca de calçot la feu vosaltres? Clar, si es fica a gravar, doncs som nosaltres inclús qui els plantem, qui els anem a collir amb son pare, qui els coem al foc, qui anem a l'obrador, qui fem la coca... Clar, només una coca allí a un aparador, tot això no ho saps. Hi ha d'haver una feina darrere de comunicació.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
És que poder veure una miqueta cada pas, no? I tot això, doncs, el tema aquest dels calçots, de la coca i tal, la gent li interessa veure molt bé. Al final, el que hi ha darrere també i qui hi ha darrere. I, bueno...
Clar, i tot això hi era, però no s'explicava. I jo va ser arribar i vaig dir, aquí hem de millorar tot això, ho hem de poder explicar i bueno, sí, simplement poder-ho explicar i que la gent surti de la botiga convençuda de que pren un producte que hem fet nosaltres, que s'ha treballat, que l'hem pensat, li hem dedicat un temps, que fa molt de temps que es treballa sobre aquest producte i que prenen algo que no és fruit del no-res. Llavors és una mica aquesta feina de bueno, anar explicant d'on venen les coses, com s'ha preparat, per què cada cosa, cada temporada, hi ha... referent a les coques de recapte o les coques enramades, n'hi ha moltes que són de temporada, doncs anem-les a treballar perquè tenim les eines per fer-ho. Llavors és una mica aquesta feina d'anar explicant tot això.
És que no em va tan bé, ara dèiem, no? És que associaven amb unes cadenes i tal, la pastisseria, el forn de pa en general s'ha molt maltractat, en general, d'uns anys cap aquí, no? És a dir, s'ha fet producte de qualsevol manera, producte congelat en molts casos, s'han obert franquícies immenses, molt grans, econòmiques, o que tu vulguis, però que deixava molt davant del producte final, o la qualitat del producte final. I per això que partiu d'un punt complicat, deixa-m'ho dir, eh? És a dir, revertir-ho, això deu haver costat, com ara comentaves, eh? I ensenyar que és producte de proximitat i de qualitat elaborat al vostre obrador.
Exacte, i que això no treu que hi hagi producte congelat que sigui de molt bona qualitat.
Sí, sí, sí,
quin
sí,
és
sí,
el
sí.
problema? Que s'ha expandit molt el producte de baixa qualitat a molt baix preu.
Sí, 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 sí.
Llavors és una mica, bueno, fixem-nos en el que anem a comprar, on ho comprem i de quina manera s'ha preparat tot això.
Clar, clar. I també una reivindicació, que jo sé que també és un del sector des de fa molts anys, és a dir, el producte allà on ha de ser el producte, no? Els pastissos de les pastisseries, el forn de pa del pa... M'explico, no pots pretendre, doncs, anar a una gran superfície i comprar pastisseria o bolleria, no pretenguis anar a una benzinera a comprar pa o a comprar bolleria, m'explico, no? És a dir, que si vols producte de qualitat, és obvi que has d'anar als punts de referència.
Totalment.
I això has de tenir molt clar. I que a vegades el preu pot variar, potser sí, però hem de tenir molt clar com a consumidors que la qualitat comporta això. Però no estem parlant de preus excessius ni de grans diferències, també s'ha de dir, eh?
No, al final, bueno, és qüestió de fixar-s'hi i de valorar les coses. I, bueno...
Bueno, és la feina que teniu, és explicant-ho a xarxes, que és el mecanisme que teniu per explicar justament això.
Però sí, jo he estat fent una miqueta un cop d'ull a la web i tal, i el tema, per exemple, de les farines ecològiques, no?, que tracteu, i són, bueno, clar, és un altre nivell també, no?,
sí, 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 això és una cosa que el Salvador ha treballat molt, el poder oferir un pa de qualitat, i tenim tant el pa comú, que serien els pagesos, les barres de quart, les barres de mig, i després ja saltaríem els ecològics, amb un repòs molt més llarg, farines ecològiques, moltes a la pedra, que ens aporten molta intensitat i sabor, i llavors és una mica el que es va treballant a les botigues. Tenim les dues vessants, és a dir, hi ha producte per tothom, i tu pots agafar per fer-te l'entrepà una barra de quart, una barra de mig, però després hi ha dies que et ve de gust menjar un pa que tingui un sabor més intens. Les farines moltes de la pedra ens aporten tot això. Llavors, bueno, que la gent pugui canviar, pugui variar, pugui tastar i anar decidint què és el que més agrada.
És que és tot un món, eh? Això de les farines...
No l'acabaríem mai,
aquest
món.
No, la veritat
no l'acabaríem mai. No l'acabaríem mai.
Que...
Clar, suposo que també és un i més de constant, suposo, no? Aleix, si t'encarregues tu d'aquesta vessant o també tens pes en l'obrador, és constant, no? Suposo que buscant nous ingredients, buscant l'elaboració i la base d'aquests ingredients, com la farina, el producte, com el fem, i com més canviant, millor, suposo, també, no?
Perquè veieu un exemple ara mateix aquí fora al pàrquing, estava enviant-li mon pare, que m'ha trucat demanant-me les fotos de la coca de Sant Joan, perquè avui el dia 28 de gener ja estem preparant coques de Sant Joan per millorar la massa, per millorar la decoració, per fer-ho tot.
Ostres,
però vam guanyar el premi del Tortell de Reis i el dia següent estàvem fent proves.
I no
és broma, vull dir...
No, la veritat és que el Salvador és incansable. És a dir, és una persona que no para de maquinar com millorar el producte, i això és algo que al llarg dels anys està donant el seu fruit. Uh-huh. I a més, amb l'experiència i el coneixement que té, doncs, bueno, aquí tenim brioixos de molt alta qualitat, i que la gent els tasta i, bueno, flipen.
No, tal qual és, no? És una bona paraula, és evident. Que, al cap i al fi, crec que tots tenim el morro fi. I tots sabem diferenciar els productes. I sabem el que és bo i no és bo. Independentment del seu preu, no?
Exacte.
I, perquè, i encara que parlem de pastisseria tradicional o no, o la pastisseria, a més, aquí al nostre país té una tradició llarguíssima, allò de, no?, cada sant té el seu dolç, etc, etc. Però si no hi ha, no?, un moviment continu o, no?, una idea contínua de canviar producte, de millorar-lo o d'adaptar-lo, també estem condemnats, o estaríeu condemnats. No? És només allò dependre de la recepta de tota la vida del brioix, la recepta de tota la vida del tortell, no? Suposo que
Bueno, això és una de les coses que presentar-nos a concursos, guanyem o no, ens ha ajudat moltíssim, perquè fa això, fa que vulguis millorar, fa que constantment facis canvis, fa que coneguis a molta gent i t'ensenyi com ho fa.
Clar.
Vull dir, hem conegut a gent de Flix que ens està ensenyant, gent de Lleida, gent de l'Estany, que els hem anat a veure, ens han ensenyat els seus obradors, ens han ensenyat pues, quin mètode utilitzen, fórmules, les hem barrejat, és un constant moviment, i això és el que sempre hem dit dels concursos.
Val.
Amb els Reis, mira, ha donat sort que hem guanyat, però si no, és que hi seguiríem anant sempre, perquè és una millora constant.
Clar. És fer una miqueta de xarxa, no?, del tema d'obradors, no?, vull dir, anar coneixent obradors i altres negocis, no?, que us poden ajudar una miqueta.
Exacte, tal qual, sí, perquè sempre hi ha un que domina més d'un tipus de producte, un que tracta més el brioix, l'altre, ara per exemple ahir vam estar parlant amb el Joan de la pastisseria principal de Calafell, que ens ensenya a fer torrons.
Carai.
I ell encantat, vull dir, és un món que, bueno, que jo crec que és divertit i que per una banda d'això és el típic producte que té una fórmula que no s'ha canviat mai, perquè hi ha un amor cap a aquell d'això, perquè ho feia el pare, ho feia l'avi, ho feia tal, però després també hi ha un altre vessant que és de constant millora.
Clar.
I de que un producte, per molt que sigui tradicional, es pot millorar molt.
Sí, perquè també tot canvia, tecnològicament canvia, que també és un factor, l'elaboració o la tecnologia per l'elaboració del producte ha canviat i això també ho millora, però el producte elaborat segurament fa 50 anys enrere no hi havia o no es coneixia la varietat de farines que hi ha ara, per exemple, no?
Això, i que els nostres paladars també canvien,
clar, evolucionat,
els gustos canvien, llavors també és una mica mantenir tot el que és clàssic, però se li pot donar un toc innovador.
Sí.
I això és algo que també tractem molt, de que, bueno, anem barrejant tot el tema tradicional amb la innovació.
Sí.
Clar, en quant a sabors, en quant a maneres de fer, i bueno.
Com el pistatxo. Que ara tot és pistatxo, ara.
Sí,
no? Sí o no? Perdoneu que també hi posi aquest punt de...
No, totalment.
Però, sí o no? Ara tota l'elaboració, a menys, clar, si ens basem a les xarxes socials, tot es fa amb pistatxo. Un fastuc, perdó. Un fastuc.
Sí.
Que sí? És com una mica també va com molt a moda.
Sí, però és una cosa que agrada i surt molt bé.
Clar.
Llavors, no ens negarem això, tampoc.
Bé, no, i tant,
si
i tant.
Si el públic ho reclama, és
tant,
per alguna
cosa. A més, hi ha feedback, no? Suposo amb...
Hi ha feedback.
Els seguidors, no? Suposo que hi ha preguntes, hi ha respostes, hi ha demandes, no? Etcètera, sí, etcètera, sí, sí. Etcètera. Tornem al tema concursos. Us hi presenteu vosaltres?
És a dir,
una convocatòria...
Nosaltres.
Aquest, per exemple, per conèixer-ho, el que convocava el del Tortell de Reis, qui el convocava, aquest concurs?
Això va de la mà de Panàtics.
Val.
I llavors, bueno, és qüestió d'estar atent a les dates d'inscripció... I, bueno, treballar el producte abans.
No, clar,
lògicament,
clar.
Ja veieu que ara ja preparem Sant Joan, doncs és una feina de temps i de ganes. I llavors, bueno, és qüestió d'inscriure-s'hi i presentar-s'hi el dia que sigui.
Val. Veu presentar aquest tortell clàssic o en veu presentar diversos?
Hi havia dues vessants, el tortell clàssic i després el tortell innovador.
Val.
I ens hi vam presentar tots dos. El clàssic... vam tingué molt bon resultat i després en el d'innovació se'l van estar mirant, presentàvem un tortell de Maria Lluïsa. N'hi havia de pistatxo, n'hi havia de freses, n'hi havia de... Bueno, tot el que us pugueu imaginar, clar, innovació.
Sí, que s'ha d'innovar.
Cremes de llimona, cremes de... Bueno, hi ha molta varietat i visualment són... No són el tortell clàssic, visualment són molt diferents.
Sí.
Llavors hi ha aquestes dues vessants. Nosaltres, en el tortell de creatiu, la Maria Lluïsa la van tastar, ens van preguntar, vam tenir una mica de feedback, tenim coses a millorar, i llavors, bueno, en el clàssic, molt bon resultat, tothom encantat, i bueno, crec que l'heu pogut tastar aquests Nadals.
I tant. De fet, ens heu portat un... Clar, de Reis ja no és, perquè ja ens cau lluny Reis, però és un tortell, no? No obert el paquet, no? No?
Perdó, no, és que no, no n'hi obert. Una mica de pa de pessic, oh. i unes tartaletes...
Pa de pessic, coca de forner, hi ha un tros de coca de vidre,
que bé,
coca de fulla amb xocolata...
Oh, gràcies, l'esmorzar, ja m'heu dit, us portem a esmorzar.
Exacte.
Que jo... Torno a dir, ho dic públicament, que la gent ho sàpiga, me'l guardo, perquè si ara el porto cap a redacció, quan jo acabi el programa a les 12, jo et dic que no em queda ni un croissant. I d'aquesta manera m'asseguraré que em guardin alguna cosa per esmorzar.
Fas bé, Pere, fas bé.
Us fa por fer-vos grans? De l'empresa, eh? Abans m'ha quedat clar que no, que teniu ganes de tirar endavant. Però, clar, fer-se gran comporta, no? Obrir locals, contractar gent, mirar més el producte... Què? Com ho porteu, això?
Fa una mica de por,
sí?
La veritat és que fa una mica de por, però nosaltres, o sigui, hi ha l'opció de créixer, però poquet.
Val.
O sigui, com a molt, nosaltres ens veiem ja també per obrador.
Clar.
O sigui, per l'obrador que tenim actualment ja està una mica al límit, doncs sabem que podríem abarcar una botiga més i deixar un marge per la millora d'aquestes botigues que hi ha actualment.
Val.
Però sabem el límit que tenim. Vull dir, no volem tampoc créixer més, també perquè al final de socis considerem que som els quatre. Jo, la Míriam i mons pares.
Val.
I sempre hem dit que el que voldríem és que cada persona dirigeixi una botiga. Perquè nosaltres sempre hi som. O sigui, quan vam obrir a Vilanova, hi havia gent que venia d'altres botigues, bueno, que vam contractar, que venien d'un altre forn, i deien, clar, i vosaltres qui vindreu un cop al mes? I va ser, no,
estarem
no
aquí.
És la nostra filosofia, nosaltres cada dia hi serem.
Uh-huh.
Sí, doncs també tenim, o sigui, uns pares tampoc ho podríem fer sense ells.
Clar.
Vull dir, ens ajudem molt, quan la Míriam i jo fem festa, doncs estan ells, quan ells fan festa estem nosaltres, ens podem tornar, i sempre, sempre, sempre hi som. Vull dir, no és un projecte que vulguem fer de... obrir moltes botigues i anar-hi un cop cada dues setmanes a veure que tot vagi bé.
Val.
Volem ser-hi presents i, si hi ha un problema, poder solucionar-lo al moment.
És important.
Sí.
Déu me'n guardi a mi de donar lliçons empresarials, ni molt menys, eh? Però hi ha una cosa que jo a vegades he sentit a parlar, i estic molt d'acord amb això, que és el morir d'èxit. No? És a dir, intentar abarcar allò que no pots abarcar simplement per intentar ingressar més, no?
Clar,
un restaurant amb moltes taules i que no pot servir o no té un saber de qualitat, intentar abarcar molt de producte que van fent una mala qualitat, m'explico, no? Suposo que és una clau, aquesta.
Clar, és el que dèiem, que és una mica poder tenir el control.
Clar.
Ja quan deixes d'anar-hi, perds aquest control, perds el feedback de les noies de les botigues, perds una mica aquesta xarxa que s'ha anat creant i que el Salva, la Bet i l'Aleix han anat treballant.
Clar.
Llavors, bueno, és una mica... ens podem fer una miqueta més grans, fa respecte, però encara hi hauria...
marge.
Exacte. Però a partir d'aquí ja... seria molt més complicat.
Sí, sí, sí. Estem parlant clarament d'una empresa familiar, doncs, perquè n'hem parlat moltes vegades també en aquest espai d'empreses familiars. Sou un clar exemple d'això.
Totalment.
És fàcil treballar en família?
Digueu-me
la veritat, digueu-me la veritat.
Avui estem una mica més relaxats. Si m'ho arribes a preguntar ahir que vam tindre reunió, t'hagués dit que no.
És molt difícil. No, hi ha dies de tot.
Exacte, hi ha dies de tot, al final... jo crec que hi ha molt d'esforç, hi ha molta tensió també, i al final el ser família t'és més fàcil treure aquesta tensió i mostrar-la.
Sí, sí.
Però les coses bones també després són coses bones que queden en família.
Clar.
I ho celebres. I, jo sempre ho he dit, si jo hagués estudiat Administració i Direcció d'Empreses i m'hagués anat a una altra empresa a treballar, amb uns pares també els veuria, és que un terç, no, molt menys del que ens estic veient ara.
Clar.
És la part bona de que sempre estem en contacte. Tinc amic que em diuen, no, doncs amb mon pare fa dues setmanes que no parlo, i amb ma mare la vaig veure la setmana passada per dinar, i hòstia, la part bona és que nosaltres, bueno, l'altre dia no em va trucar mon pare perquè teníem festa, i li vaig dir, ostres, Dic, que estrany, que no m'ha trucat. O sigui, un dia que no parlo amb ells, què ha passat aquí? Anem a trucar. Vull dir, és la part bona, crec, del negoci familiar, que estàs sempre en contacte. Va,
i en algun dinar, alguna trobada familiar, heu de posar a dir, no, escolta, això és feina, no en parlem d'això. O no, o va fruint, o què? O no, és el tema habitual de qualsevol dinar.
Quan hi ha l'altra part de la família que ve al dinar, llavors no es pot tocar la feina.
Això està bé.
No, llavors ja és compartir altres coses. Però sí que és veritat que si el dia que ens assentem els quatre... involuntàriament acaba sortint la feina, perquè al final és algo que ens preocupa, que bueno, és el dia a dia.
Clar.
És complicat de gestionar-ho, sí, sí.
Jo recordo el seu dia que vam parlar de l'empresa familiar en aquest espai, justament, i també amb la FEC, ja fa, bé, potser un parell de temporades, i justament era això, no? Bé, que no hi ha separació, no? La família és la família, i es treballa a casa, es treballa fora, estàs aquí, estàs allà, i que a vegades és complicat separar-ho. Però a vegades és un fet positiu o un fet negatiu.
Jo crec que nosaltres, a més, és empresa familiar, però no és una empresa familiar, per exemple, que ve de quarta, cinquena, sisena generació, en què està tot molt marcat, uh-huh, i a la que tu agafes el relleu, has de, si vols, uh-huh, has de fer uns canvis.
Clar.
Nosaltres és, ara mateix, els quatre ho estem creant.
Molt bé.
Doncs aquesta és la part que, bueno, potser si ja portes un relleu i hi ha una forma de fer, no hi ha tantes versions
del que
podem fer. Sí, nosaltres és nova creació, estem cada dia millorant, i sempre hi ha coses que són quatre opinions i ens hem d'intentar ficar d'acord.
No, i tant. Més clar, jo penso que en aquest cas, els pilars són molt concrets però molt positius. Torno a pensar que me'n guardin de donar lliçons de negocis. Però pel que veig, és a dir, aquesta amalgama de situacions familiars, de negoci ja amb trajectòria, amb coneixements, amb empresarials, amb xarxes, no? És a dir, que hi ha hagut una conjuntura que us ha fet crear conjuntament un projecte que està funcionant. Però torno a dir, no ha estat causa de la sort ni dels astres, sinó que ha estat perquè esteu treballant molt i les coses són ben fetes. Però s'ha donat el cas, i això és... que potser en altres circumstàncies no s'hi donarien, però aquí s'hi ha donat, i ho esteu aprofitant, que és la part positiva. No?
Sí, totalment. Al final és el que deies, és molta constància i dedicació, molta passió.
Clar!
Total.
I, bueno, és que s'han ajuntat diverses peces d'aquest puzzle que s'ha tingut l'oportunitat de créixer una miqueta.
Clar.
I de fer una mica de ressò i de... innovació també a la vegada.
Sí.
En tot el que és el món de la pastisseria, i això també ens ha portat molt al tema dels concursos i conèixer gent d'altres llocs.
Ja.
Llavors, bueno.
Que bé.
Bueno, i encara els hi queda camí, vull dir que
déu-n'hi-do,
perquè a més ells dos formen també, som part del grup de joves impulsors de la FEC.
Molt bé.
I bueno, ara estem preparant, jo llenço una miqueta un podcast el dia 13, que parlarem una miqueta de Zero a l'Èxit, que han sigut empreses també de joves, com vosaltres, no?, que, bueno, que han començat també des de zero i que s'estan obrint camí, i vosaltres també hi participareu una miqueta, no?
Sí, allà estarem. La veritat és que aquest grup ens està portant moltes coses bones, i bueno, ens veiem a Vilanova el dia 13.
Molt bé, perfecte.
És a dir, que a més,
sí.
També participeu,
sí,
no?, en aquestes col·laboracions empresarials, amb la FEC, etc. Ostres! Oida, de veritat, enhorabona per la feina. A mi m'agrada parlar moltes vegades també d'aquesta energia que transmeteu, i que és aquesta energia positiva i de passions, com heu demostrat, no només amb el propi projecte, sinó la manera d'entendre, no?, l'empresa i la vida, m'atreviria a dir, tot i que no us conec.
Sí, però, una miqueta, sí.
Però és la vida i és les ganes de fer coses, i també seguir una mica això, els projectes de les nostres famílies i millorar-los.
Fantàstic.
Perquè també tenim un altre projecte entre mans, que això ja no té a veure amb passions, és cosa de la Míriam, amb son pare, i ara m'hi han fet partícip a mi.
Bé.
I des de fa 2 anys que estem fent vi.
Tanto. Molt bé. Vi també aquí a la zona, al Penedès?
Sí. El vi, bueno, les vinyes les tenim a Sant Jaume,
uh-huh,
i després el vi l'elaborem a Pacs del Penedès.
Molt bé.
Llavors, bueno, és un petit projecte, són molt petites ampolles, però teníem l'oportunitat, i com sempre dic, les oportunitats s'han d'aprofitar.
Clar.
I aquí estem, ja fa 2 anys que estem elaborant vi.
Molt bé, podeu saber el nom, es posa el nom,
sí,
eh?
Sí, sí, podeu trobar-nos a les xarxes Vinyes Mies. M-I-E-S.
Vale. Molt bé. Vinyes Mies. Uh-huh. Maridatge perfecte, doncs. Per totalment, qualsevol producte de passió és un maridatge ideal en qualsevol dels vins de Celles Mies, no? Veus que bé, doncs tot ben lligadet. Sí, sí, sí. Com en sabeu, de ficar la poteta? Aquí. Fantàstic, anar endavant, endavant,
és, que és el que heu de fer. És part la que també vam entrar a la FEC. Vull dir,
I tant que sí.
Per nous projectes, I perquè també tenim dubtes nosaltres com a joves empresaris, i ens hem trobat allà molta gent que ens ajuda, que comparteix les mateixes inquietuds. Clar. I és un sopar que no és un sopar amb els amics de tota la vida, que si els hi parles de feina et diuen, sisplau, que és divendres ja a la tarda.
Exacte,
jo no vull saber.
Desconnectem.
És un bon grup.
La gent que no para.
Sí, sí, ens consta.
Molt bé.
De veritat, enhorabona als dos. A seguir lluitant.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Mireia.
Doncs sí, un dia més, no?
Un dia més, punt d'agenda aquest dia 13, sí. De joves d'empresa. Hi ha alguna cosa més? O si no, directament hi ha pàgina web i que la gent s'ho miri.
Hi ha pàgina web perquè hi ha molts actes ara mateix, uh-huh. I ha començat l'any ben fort.
Fantàstic, doncs la gent entria la FEC.cat, tan fàcil com això,
Exacte.
FEC.cat, sí. De Federació Empresarial de Gran Penedès.cat, sí. O cada 15 dies aquí a la Calaixera.
Molt bé.
Gràcies.
Vinga.
Una abraçada.
Adéu.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir y Andalucía.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. T'aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, E tutti voi. Si volete.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 9:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Podem encarar molt cap a la.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera,
merci per tot.
Decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara estem, resulta estem que també és un magazín radiofònic.
Dia intens de contingut en directe, com ens agrada i com que creiem que sempre, com sempre ha de ser. Inclús crec que ens hem deixat el micròfon obert i tot. Mireu què es dic. Bé, 3 minuts i 3 quarts en punt d'11. I això, canviant de tema i de qüestió. Ja ens acompanyen molt habitualment, cosa que ens fa molt de goig i ens agrada que des de l'Associació Musical Pau Casals ens expliquin les seves propostes i fem una bona agenda cultural d'aquelles propostes que arriben un any més. Sobretot a través d'aquest cicle Dimecres Musicals i grans propostes musicals, de fet. Bé, ara en parlarem de la primera d'aquest 2025. Crec que és així, però ara ho acabarem de desvetllar, això. Ens acompanya l'Anton Català, una mica el responsable sempre de portar-nos aquestes comunicacions. Anton,
hola, bon dia.
Molt bon dia. Com va això?
Olé. Sí? Aquí estem altra vegada preparant coses.
Bé, no pareu, eh?
Sí, sí, sí.
I també tenim el senyor president, de l'entitat.
Bon dia a tothom.
Com estàs, Joan?
Estupendament, sí, moltes tot gràcies. Tot bé, una mica trafegats, com sempre, però bueno, això ja, com que entra dintre de la normalitat, ja no cal dir-ho.
Ja és com... Ja,
sí.
És bona senyal, també, no? Estar una mica, estar allò una mica enfeinats és bona senyal.
Sí, sí.
Aquest que ara anunciarem dins aquest cicle Dimecres Musicals és el primer d'aquest 2025, ja, oi?
És el primer del 2025, sí.
Molt bé.
Sí. El cicle nostre dura de gener a maig. Primer va ser de gener a juny, però ens trobem, i això és una cosa evident, que com que això es fa cap a final de mes, el juny, tot el que és a partir del 15 ja, els escolars ens ajuden a canviar la vida. Per tant,
sí.
Ho fem de gener a maig. Això no vol dir que durant l'any, ja ho sabeu, fem altres concerts, altres coses.
I tant, el Dimecres Musical és una de les activitats, tot i que això ho aneu trufant amb moltes més altres coses, moltes qüestions que anem explicant aquí, que sé. Dimecres Musical, però el primer concert és en divendres.
És en divendres.
És aquest proper divendres.
És aquest divendres. A veure, això convé aclarir abans de començar. El dimecres musical és el nom d'un cicle que va començar sent els dimecres, i mirarem que sigui els dimecres, l'últim dimecres de cada mes, però no sempre és possible.
Val.
Perquè com que cada vegada doncs, anem buscant que vinguin músics, conferenciants, el que sigui, d'algun nivell, de gent de fora, busquem un cert nivell, llavors ens trobem que hem d'estar una mica a la seva
disposició.
La disponibilitat no sempre és no obstant dels 5 dimecres musicals que tenim programats, sí? N'hi ha 3 en dimecres.
No, és
una majoria.
Bueno, és un tant per cent prou ampli per poder seguir anomenant els dimecres musicals, no? En certa manera, no?
Sí, el que passa que això doncs, pot portar error, o que algú pensi, ui, us heu equivocat.
Sí,
no?
Sí. Per això cal estar ben amatent a les informacions que aneu traslladant, és obvi, en els canals habituals, i també a través d'aquesta casa que ho anem explicant.
Ah, exacte, sí, i hem explicat que deixaríem la marca Dimecres Musicals com el nom del cicle. Vull dir, seguirem mantenint Dimecres Musicals, caiguin o no amb dimecres els concerts que es facin.
I que serà justament el concert d'aquest divendres dia 31. Si voleu, ja en podem parlar, ja el podem anunciar.
Doncs sí.
Sí. Gospel.
Gospel. Molt bé.
Gospel. Ara feia molt de temps que no sentíem gospel aquí al Vendrell. I nosaltres ens ha fet molta gràcia poder presentar aquest grup de gospel, que els vam anar a escoltar a Barcelona i ens va agradar molt de la manera que ho feien. És un grup força nombrós i de fet el cant de gospel, que és una evolució dels espirituals negres, és molt interactiu, de forma que la gent, que els espectadors, els oients, els que hi serem allà, doncs també participarem, no? Perquè aquella gent fan moure.
Sí, fan animar el públic.
Fan moure el públic,
que bé, molt bé. I és un
concert molt festiu i molt actiu, i per això ens fa molta gràcia, ens fa molta il·lusió poder-ho tenir aquesta vegada aquí al Vendrell.
Molt bé, sí. Són les Free Choir,
sí,
que a més tenen una vessant solidària també,
Exacte.
Que sí?
Exacte, té una vessant solidària, es dediquen a això, van fent concerts.
Si algun cable està fent una mica la guitza...
Mirem de no moure'ns gaire.
Si algun cable que ens fa una mica la perla, que diem nosaltres, perdoneu.
Correcte. Doncs sí, fan concerts i normalment doncs ells mateixos es qualifiquen com a concerts benèfics. No és ben bé ni directament el cas del concert que farem aquí al Vendrell, perquè sí que ho és benèfic d'alguna manera, indirectament.
Val.
Perquè a nosaltres doncs això ja ens va bé, perquè ja sabeu que tenim a dintre dels nostres pressupostos, això està posat al web, i després si tenim temps parlarem de la nova web o del,
sí,
del nostre,
i tant.
Tenim, nosaltres destinem cada any, mentre els resultats ho permetin, els excedents ho permetin, doncs destinem una quantitat al Fem Pinya.
Val.
Una activitat prou vendrellenca gestionada a través de Nens del Vendrell, a Open Arms, a la Marató de TV3, i després a l'ajut a un alumne de l'Escola de Música. És a dir, que indirectament doncs el concert d'avui també anirà a aquestes finalitats, no?
Bé,
però doncs sí, és un grup, com deia Anton abans, que s'ha acreditat a Barcelona i fa aquest tipus d'activitats, destina doncs els seus ingressos,
la recaptació que ells aconsegueixen als seus concerts, a temes benèfics, socials,
són molt amplis, sí, ja sortirà aquí, ja, quan tinguin el programa, doncs ja ho aniran veient, i bueno, doncs a Barcelona sobretot actuen a Santa Maria del Mar, al Pi, a Sant Vicenç de Sarrià.
Prou reconeguts, una coral molt reconeguda, de veus femenines,
pràcticament.
No totalment
femenina, no.
Sí, és veritat.
Però em sembla que hi havia molts pocs homes, no? Com ens passa tot arreu, no?
Sí, cert. Sí. La música i la cultura dominada per les dones. I sort que és així, Ja us ho dic ara, també.
No, estem d'acord.
I tant. Sí. Doncs això, què podem explicar d'aquesta coral, dels Free Choir? Què podem explicar? Què interpretaran? Què pensaran? Gospel, però també, segons el programa, hi haurà també cançons de soul, de rock, inclús, veig per aquí apuntat, oi?
Sí, de fet, el seu estil és un estil molt heterogeni, en el sentit doncs, de que van d'un toc en diferents tecles, no? Diferents versions. Bàsicament, no obstant, això, això va de gospel, eh?
Val,
això
no és, és el protagonista de, del sí, concert, el gospel.
Sí, 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 sí. Són les cançons gospel, són cançons provenients de la de les cançons espirituals negres americanes.
Sí.
Eh? De forma que són ritmes africans, són ritmes de l'Amèrica dels a partir dels esclaus americans, són cançons de pregària, són cançons festives, són cançons religioses també, de forma que amb el ritme i amb l'alegria que porta, doncs dona un caliu,
un ritme, i un ritme, sí. Això, bueno, la paraula gospel vol dir evangeli, eh?
Sí, vull sí, dir sí, no, sí, 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 sí.
Cançons espirituals, i que, bueno, ja ho veureu pel programa, és una mica tot relacionat amb el mateix, eh? Nosaltres ja sabeu, tenim interès, doncs, d'anar portant diferents gèneres, ho veiem a través de, doncs, dels cicles que anem muntant, sobretot música clàssica, però no tot acaba amb la música clàssica. Llavors, doncs, bueno, no sé si recordeu, ara fa un any, mira, el mateix concert de fa un any, doncs, era lírica, no?, que van fer aquella versió abreujada de la Traviata.
Sí,
I anar tocant diferents gèneres, i a vegades no hi ha concert, sinó que hi ha, doncs, és un intercanvi de parers, una taula rodona o una conferència. Vull dir que tot, al final, tot va parar al mateix, que és una mica la nostra finalitat de la divulgació de la música. L'accent en Pau Casals, evidentment, sí, però no tot, no tot, no tot és Pau Casals, eh?
Clar,
vull dir, com deia
l'Eugenio,
hi ha algú més.
A més, qualsevol cosa, coneixent el mestre, és a dir, qualsevol cosa que faci referència a la música en qualsevol dels seus àmbits, ja és un cert homenatge cap a Pau Casals i la seva estimació que tenia la música i el que significava la música per ell,
sí,
en certa manera.
I la globalitat, és clar,
exacte,
que ell,
és
evident que això ell no ho va viure,
no.
I és un gènere que no ho sé, avui si ell fos aquí, però no es pot parlar mai d'aquesta manera,
no.
Vull dir que no, però el que sí és l'essència d'aquesta de globalitat, de, bueno, això que predica les lletres d'aquest concert, no?
Sí.
Encaixen perfectament amb els valors humanístics de l'orquestra.
Tenint a banda o no, cada un que li posi o no li posi, el nom de Déu, és a dir, això ja és molt personal,
això és una altra cosa.
Però sí que són cançons que parlen d'amor, de
fraternitat,
de pau en moltes ocasions,
de llibertat, sí.
O inclús de tenir un bon dia, que és una de les cançons clàssiques i que està al repertori, que és Hello Happy Day.
Que és Hello Happy Day,
no, per exemple.
És una mica al final,
un dia feliç,
sempre,
eh?
Un dia feliç, sí.
Però també hi ha cançons com You Are Good, per exemple, entre moltes altres, veig que són cançons clàssiques del gospel.
Clàssiques del gospel, super conegudes, i que si la gent hi vol participar, també hi podrà participar.
Vull dir, que s'animin, que s'animin.
Que s'animin, i ens tracta d'això.
Exacte, sí, de fet, que ja dèieu que el propi grup fa animar el públic,
sí,
i farà que s'animin.
Sí.
Bé, serà aquest divendres 31 de gener, a partir de les 8 del vespre, a l'Auditori del Tívoli.
L'Auditori del Tívoli, sí, és un bon lloc, perquè ja sabeu que això, aquest tipus de cants, doncs, avui, com es presenten avui a tot arreu del món, microfonats, i per tant que hi ha d'haver al darrere tot un equip, i el Tívoli, doncs, ho té i ho permet, i l'acústica és perfecta, per tant pot ser una cosa molt, a part de divertida, una cosa molt interessant.
Fantàstic. Els socis de l'Associació Música Pau Casals tenen entrada gratuïta, com qualsevol dels actes, i la gent que hi vulgui participar i que encara no sigui sòcia, que pugui comprar les entrades a través d'Entràpolis, he vist, entràpolis.com.
Exacte.
La poden fer seva, i el mateix dia taquilla,
segurament. I el mateix dia, abans d'entrar, doncs també hi haurà venda d'entrades,
Molt bé.
I has dit molt bé, que encara no són socis,
Encara.
Que encara, però que ho seran,
Sí, perquè bàsicament fa l'efecte que en un concert gairebé ja tens amortitzada la quota de soci gairebé, no? Quasi.
És una mica el que intentem.
Sí, no? I tant que sí. Doncs la primera activitat d'aquest 2025 perquè fa l'associació, amb aquests dimecres musicals que continuen un any més i una temporada més, tot i que això és un començar, com dèiem, hi ha altres coses previstes.
I altres dimecres musicals del cicle, que si et sembla bé els repassem.
Vinga,
repassem-los. Doncs el de febrer no serà el febrer, serà l'1 de març.
Val.
Serà l'1 de març. I no és perquè sí, és perquè ja hem mirat de què, sigui com que estan a febrer de març i l'última setmana de febrer estan propera a la març, resulta que la primera setmana de març hi ha el Dia Internacional de la Dona.
Clar,
llavors doncs, ens ho hem fet venir bé.
Molt bé.
Tenim la complicitat de la regidoria de feminismes de l'Ajuntament del Vendrell, que té el patrocini del Ministeri Espanyol d'Igualtat. Ho fem conjuntament amb ells, perquè serà un concert pensat en clau femenina, en clau de dona, clau feminista. Interpretaran composicions de dones, dues dones, una soprano i una pianista. I la primera que interpretaran serà Esmeralda Cervantes, que alguna vegada n'hem parlat, que la fem sortir en el tal dia com avui, quan és el seu aniversari. Esmeralda Cervantes és una persona interessantíssima i que nosaltres hi trobem un paral·lelisme amb Pau Casals. Ja ho explicarem. Ja ho explicarem, perquè això, no? Bé, llavors, dintre del mes de març, hi haurà un concert amb els alumnes, el tradicional concert amb els alumnes de l'Escola de Música, i ens anem al mes d'abril, que el mes d'abril, aquest any, el Dia de la Mare de Montserrat és important.
Val.
Perquè commemorarem el mil·lenari
de Montserrat. De Montserrat.
I, a més, hem triat unes peces del Cor Cererols que actuen amb orgue, i això és una bona oportunitat per tenir la col·laboració dels Amics de l'Orgue. O sigui, ho farem conjuntament.
Fantàstic. Val.
Es diu, amb llatí religiós, Magnificència Montserrati, i amb llatí culte, Magnificentia. I després, doncs, ens anem al mes de maig, que el mes de maig tenim aquest grup del qual ja en vam parlar l'any passat i que nosaltres cada vegada hi estem més implicats, un grup internacional que es diu Fòrum Why to Fes. Si algú va veure ahir el tal dia com avui que publicàvem, ahir era el dia del 80è aniversari de l'alliberament del camp d'Auschwitz.
Sí.
I aleshores precisament aquest grup, que té subvencions de la Unió Europea i està establert a 19 països, entre els quals hi som nosaltres, representants del nostre país, doncs fan música d'autors que han estat oprimits pels règims nazis.
Clar, molt bé.
Bé.
Molt bé, és una programació àmplia que n'anirem parlant,
fins
al juny, i a mesura que vagin arribant farem la prèvia, aquí a la ràdio.
Hem fet només una pinzellada.
Exacte.
Perquè es vegi una
anirem parlant.
Sí.
Sobretot hem parlat d'aquest concert d'aquest divendres, i ens comentàveu també pàgina web, nova pàgina web.
Més que nova, l'anem actualitzant, la tenim completament al dia. El que hem fet és, a veure, de nou a la pàgina web hi ha el nom, que abans era molt llarg i ara és més curt. Ara és paucasalsdelvendrell.cat. És molt fàcil de recordar, res d'associació ni res, ja l'agafa. Si algú es dirigeix a la nostra pàgina web amb el nom antic, que era associació paucasalsdelvendrell.cat, serà automàticament redirigit a la nova.
Fantàstic.
Sí que està actualitzada, hi ha els programes de tot el que tenim previst durant l'any, i ja anirem parlant, però serà un any molt interessant.
Fantàstic.
Perquè estem a vigílies del 150 aniversari del naixement del mestre, el qual la nostra associació hi és representada a la comissió, amb la fundació i a l'Ajuntament.
Sí.
També serà l'any de l'agermanament en Prada Conflent. D'això ja hi dedicarem una estona també a parlar-ne. Bé, serà un any ple de corull.
Intens. Doncs en parlarem a mesura que vagi arribant, que així ho podrem explicar en calma. Així que ens retrobem, això, just abans del proper concert d'aquests primers de març. Però, com dèiem, ens quedem sobretot en el concert d'aquest mateix divendres 31 amb la Free Choir.
Sí.
Fantàstic, molt bé. Doncs anirem parlant,
I tant, i tant.
L'Anton, que li toca venir moltes vegades.
Mirarem de cada mes poder oferir informació.
Així serà.
Sí.
Gràcies per venir.
Gràcies a tu i als nostres oients, naturalment.
Una forta abraçada.
Molt bé.
Fins aviat.
Fins a veure.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya accelera la creació d'ocupació i la reducció de l'atur l'últim trimestre del 2024, segons les dades de l'enquesta de població activa publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades mostren una especial disminució de l'atur, que s'ha reduït en 54.000 persones en un any. També ha situat la taxa de desocupació en el 7,87%, la dada més baixa en els últims 16 anys. D'altra banda, el mercat laboral suma nous rècords d'ocupació i així el nombre d'ocupants va incrementar-se en 55.200 persones respecte a l'any passat. I agents de la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, han desplegat un dispositiu a primera hora del matí per desallotjar l'antiga Massana a Barcelona, un dispositiu que compta amb l'autorització del jutjat del contenciós administratiu número 17. L'Ajuntament va intentar desallotjar l'immoble a mitjans d'octubre, però no ho va poder fer per la resistència pacífica de les persones que encara hi havia. Avui, fons municipals informen que no hi havia ningú a l'interior i les autoritats l'han pogut recuperar sense impediments. Tot i això, des dels canals de propaganda de les persones que vivien, s'ha fet una crida a concentrar-se a la plaça de la Gardunya per protestar contra aquest desnonament. De fet, ja hi ha hagut els primers enfrontaments entre policia i manifestants. I continua el bloqueig per recuperar la pujada de les pensions i la bonificació del transport públic. Sumar insisteix al PSOE que aprovi avui el Consell de Ministres del decret òmnibus com estava plantejat des del principi. Junts adverteix que no hi votarà a favor si no se separa d'altres qüestions. Esquerra Republicana reclama que es tiri endavant, sigui com sigui. De la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, també ha demanat a Pedro Sánchez que presenti avui un decret per revertir aquesta situació, ja que diu que si el govern no porta les mesures que tenen prou suports per aprovar-se al Consell de Ministres d'aquest matí, quedarà demostrat que a l'executiu li importa més mantenir el regal a París a un dels seus socis que la pujada de les pensions. I també multes de fins a 900.000 euros. És el que preveu el règim sancionador de la llei d'habitatge que el Consell Executiu aprovarà avui després d'arribar a un acord amb els comuns. Segons aquest pacte, hi haurà tres infraccions considerades com a molt greus, que seran quan es fixi un preu del lloguer un 30% més car que l'índex de referència, quan es destini a una finalitat fraudulenta o bé quan es carreguin les despeses de gestió als llogaters. I un treballador que feia tasques de manteniment d'una instal·lació automatitzada de rec va morir ahir a la tarda després de patir una descàrrega elèctrica en un camp del camí Cervera del Picat, al Segrià. Per motius que s'investiguen, l'home, que era un treballador extern de l'explotació, va patir una descàrrega elèctrica. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Notícies actualitzades en tot aquest dimarts intens i carregat de temes, com ens agrada i com solem destacar quan és així, perquè tot just després de les notícies amb la xarxa en aquest butlletí, quan ja arribem a les 11 i 4 minuts, tercera i última hora, una tercera i última part els dimarts, sempre màgica i esotèrica, i que també ve intensa i carregada de coses. Començarem per l'horòscop de la setmana, amb en Joan Buendía, però és que a més això ho enllaçarem amb una altra càpsula que ha elaborat el Joan i que parla de l'horòscop xinès d'aquest 2025 i que està a punt de començar perquè aquesta mateixa setmana comença l'any xinès. Ara ho escoltarem, però és que encara després podrem estar en directe i des dels estudis amb la secció habitual de la llum de l'univers, amb la incorporació en directe de la Lòlia Aguilar, també el Joan en directe, on aportarem també aquestes qüestions màgiques, esotèriques, i sobretot resoldre aquells dubtes, aquelles preguntes al tarot, a les cartes, i que vulgueu fer arribar pels canals habituals, a banda d'altres coses. Avui és dimarts 28 de gener, programa número 3710.
La Calaixera, un programa únic de tot.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Hola, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana, que us oferirà la llum de l'univers. Loli, vedent tarotista i mestre de Reiki, i la trobaràs al telèfon 687 43 79 57. Al Vendrell, a Tarragona. Comencem amb aquestes supersticions o curiositats. I avui anem a parlar de la mà. Si quatre persones es saluden o s'acomiaden i es donen la mà simultàniament de manera que els seus braços es creuin, algú es casarà aviat. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana, que comença el dia 27 de gener del 2025. I comencem, com sempre, per l'Àries. Aquest és un moment molt actiu. Són molt probables les comunicacions i contactes amb els altres. Nombroses trucades telefòniques, cartes, trobades, encàrrecs o discussions li porten a estar en contacte amb els altres. Aquest és un bon moment per intercanviar i compartir idees amb els altres i arribar a un consens de grup. Taure, hi ha molta activitat. Vostè es mou ràpidament d'una cosa a l'altra i és probable que tingui un ritme impetuós i estressant. Molts encàrrecs, trucades telefòniques, cartes que requereixen resposta i altres tasques endarrerides estan a la seva agenda. Una confrontació menor, però una mica tensa, és probable. Bessons. Està molt clar i perceptiu. És un bon moment per prendre una decisió o arribar a un acord, negociar, intercanviar les opinions amb els altres o presentar el seu cas. Si té una professió relacionada amb les paraules, les idees o les comunicacions, aquest és un moment molt productiu. Les idees flueixen i vostè expressa bé els seus pensaments. Cranc. El benestar emocional i la satisfacció caracteritzen aquest període. Vostè es sent força tranquil i sense preocupacions, i aquest podria ser un moment esplèndid per prendre's unes vacances. La mandra, l'autoconsentiment i el desig de que tot funcioni bé i sense esforços de part seva són possibilitats negatives. Vostè es sent amb molta sort i és probable que sigui descurat o extravagant amb els seus diners. Són probables, però, beneficis materials, però vagi en compte de no ser massa generós o jugar amb la sort. Lleó, un viatge curt o almenys un munt d'activitat i moviment són molt probables. Una conversa significant, aprendre d'una altra persona o fer entendre les seves pròpies idees i percepcions als altres són també probables. Vostè pot escoltar d'algú que té informació important o sentir una forta necessitat d'escriure o trucar a algú. Les comunicacions de tota mena ara juguen un important rol a la seva vida. Verge, en aquest moment vostè té importants discussions amb dones o amb la gent que és o va ser alguna vegada molt propera. Vostè pot desitjar visitar, escriure o trucar a algú que recorda. El tema és connectar-se amb les arrels, amb un èmfasi a veure el passat objectivament. Els records i els ressentiments sorgeixen molt clarament. Balança. Les amistats i les relacions amoroses estan afavorides pel fet de que vostè es mostra obertament afectiu, càlid i també torna els gestos d'afecte dels altres. Per a vostè no hi ha prou amb sentir simplement amor cap als altres. En aquest moment vostè vol expressar-ho realment i mostrar-ho físicament. Una oportunitat per a un nou romanç o amistat és probable que ara aparegui i que funcioni molt bé. Escorpí. Aquest és un moment perquè parli sobre els seus pensaments o temes concernents a la seva feina o assumptes professionals. La comunicació amb els seus superiors o amb la gent amb autoritat que ocupa una posició important i actuar segons les seves idees són ara els temes significatius. Sagitari. Vostè parla molt clara, convincent i fortament, tant que no queden dubtes de quines són les seves opinions i punts de vista. Vostè pot discutir un bon cas, fer una presentació molt persuasiva o desafiar amb èxit a algú que té idees que no estan d'acord amb les seves. La seva ment és aguda i les seves respostes són ràpides. Aquest és un bon moment per tenir un examen o per fer qualsevol mena de treball intel·lectual o mental. Capricorn. La seva ment està seriosa i vostè és capaç de concentrar-se a la feina que requereix paciència, atenció als detalls i precisió. Dominen els assumptes pràctics. És un bon moment per aprendre habilitats pràctiques, organitzar els seus arxius, pagaments d'impostos i cuidar el seu negoci. Vostè voldrà evitar converses socials lleugeres o les trivialitats que li distreuen de la seva feina. Aquari. vostè s'aclareix perfectament, trobant-se d'una manera molt articulada i directa. La seva honestedat i disposició per comunicar-se obertament impressiona els altres. Aquest és un bon moment per donar un discurs, presentar les seves idees públicament o simplement expressar els seus punts de vista a la gent que més li importa la seva vida. Si té una professió relacionada amb les paraules, les idees o les comunicacions, aquest és un moment molt positiu i fructífer. Peixos. Actuar per impuls, canviar la seva rutina habitual, improvisar i fer servir la intuïció en comptes de seguir una manera prefixada i lògica de fer les coses, ara apareixen. El ritme de la seva vida s'accelera. Esperi un moment inconstant, impredictible, però interessant. Doncs bé, amics, amigues, això és tot. La propera setmana ens tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del dial de la ràdio. Fins aleshores, que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Hola, benvinguts a conèixer els pronòstics de l'any nou de l'horòscop xinès pel 2025. Un gran any per davant. Any de la serp de fusta Yin. La serp representa l'astúcia, la paciència, l'estratègia subtil i la transformació. Les prediccions del zodiac xinès per al 2025, que comença el dia 29 de gener del 2025 fins al 16 de febrer del 2026, són un intent d'indicar els esdeveniments probables al camp dels individus durant el 2025. Cobreix tots els signes del zodiac, des de la rata al porc. Els aspectes considerats són la carrera, els negocis, relacions amoroses, l'entorn familiar i la salut. La gent s'hauria de guiar per aquests horòscops i gaudir de la vida al màxim. Comencem per l'horòscop de la rata pel 2025, que són pels nascuts el 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 i el 2020. Les rates atrauran parelles amoroses per les qualitats encantadores. El progrés professional serà bo, amb més responsabilitats. Estabilitat financera estarà al radar. La felicitat a la família es pot aconseguir mitjançant tacte i diàleg. La salut emocional requereix més atenció. L'horòscop pel 2025 pels bou, que són nascuts el 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 o el 2021. La gent hauria de seguir les serps en les relacions, sent més culta. El desenvolupament professional serà molt bo amb promocions i més responsabilitats. Les finances estaran bé, amb ingressos de diverses vies. És hora de fer més inversions en projectes i en borsa. La felicitat familiar es pot assolir mitjançant la diplomàcia. La salut requereix més relaxació per mantenir-ne la vitalitat. L'horòscop als tigres del 2025, que són els nascuts el 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 o el 2022. Els tigres pel 2025 indica que els tigres perdran part de la seva naturalesa violenta a causa de la influència de Snake, la serp. Els tigres hauran de fer canvis importants a la seva naturalesa per atraure amants. El progrés professional serà bo amb el canvi de treball juntament amb els beneficis econòmics. Les finances seran bones amb els diners de moltes fonts. És probable que totes les inversions siguin rendibles. Les relacions familiars es poden millorar sent més acomodaticis. La salut serà bona amb exercici regular i mètodes de relaxació. L'horòscop als conills pel 2025, que són els nascuts en el 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 o el 2023. Relacions amoroses seran excel·lents, ja que els conills no tenen problemes per passar temps amb les parelles enamorades. El creixement professional serà fabulós i prosperaran aquells relacionats amb el sector immobiliari, la construcció i els automòbils. Les finances estaran excel·lents i sobraran diners per a estalvis i luxes personals. Els conills són persones molt sociables i passen temps amb familiars i amics. La salut serà excel·lent, cosa que els ajudarà a gaudir plenament de la vida a l'any de la serp de fusta verda. Horòscop per als drac el 2025, que són els nascuts el 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 o el 2012. L'any 2025 serà força bo per als individus drac. Les relacions amoroses seran força felices, ja que poden atraure fàcilment el sexe oposat amb el seu magnetisme. El drac tindrà una relació emocionant. Els professionals poden buscar feines alternatives, ja que les relacions amb la gent gran poden no ser harmonioses. els projectes comercials seran molt rendibles. Hi haurà felicitat al cercle familiar. La salut serà força bona, amb una dieta estricta i un règim d'exercicis. Horòscop per la serp pel 2025, que són els nascuts al 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, el 2001 o el 2013. Les relacions amoroses de les serps seran excel·lents durant l'any 2025. Els professionals poden enfrontar problemes amb col·legues i gent gran a l'oficina. Els empresaris obtindran bons beneficis tant de les empreses existents com de les noves empreses. Les activitats immobiliàries i de construcció són particularment beneficioses. La pau prevaldrà a l'entorn familiar. La salut serà meravellosa, resultant en alegria i felicitat. Horòscop xinès pel 2025 per als cavalls, que són els que han nascut el 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, el 2002 o el 2014. Les relacions amoroses haurien de quedar en segon pla durant l'any 2025. El progrés professional es pot assolir a través de relacions cordials amb col·legues. Júpiter ajudarà a que flueixi els bons diners. L'harmonia en un entorn familiar requereix mantenir bones relacions amb els membres de la família. Una bona dieta i un règim d'exercici són necessaris per mantenir una bona salut. Horòscop xinès pel 2025 pels les ovelles o cabres, que són els nascuts al 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 o el 2015. L'ovella pot tenir una bona relació amorosa enfocant-se a que passi un bon amor. El progrés professional es pot assolir a través de la passió i la força mental. Júpiter ajudarà a l'ovella a progressar a nivell financer. La vida matrimonial serà plaent. La vida familiar es pot fer agradable, resolent les diferències. La creativitat ajudarà a les ovelles a mantenir la seva salut mental. L'horòscop xinès pels mono pel 2025, que són els nascuts al 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 o el 2016. Els micos han de manejar els seus problemes a la vida amorosa amb tacte. El progrés professional serà bo, amb promocions i un canvi de feina. El tipus correcte d'inversió garantirà l'estabilitat financera. Els problemes familiars es resolen fent un paper d'assessorament als membres de la família. Els micos vells han de mantenir la seva salut mitjançant una dieta adequada i plans d'exercici i d'alimentació. Horòscop xinès als gall. El 2025, que són els nascuts al 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 o el 2017. Les relacions amoroses poden fer front a alguns problemes. Es poden resoldre mitjançant el diàleg i passant més temps amb la parella. El progrés professional serà bo per a professionals, empresaris i estudiants. Els bons beneficis provenen d'activitats de negoci. S'esperen despeses en la compra d'automòbils de luxe i a la salut dels membres de la família. Les relacions familiars seran força harmonioses. La salut es pot mantenir mitjançant un programa regular d'exercici físic i dieta. Horòscop xinès per als gos. Pel 2025, que són els nascuts al 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 o el 2018. S'esperen problemes en les relacions amoroses dels gossos a causa de la seva naturalesa de confinament a casa. Faran bons progressos a les seves carreres amb oportunitats per anar a l'estranger. Les finances seran excel·lents amb un bon flux de diners. Hi haurà diners per a noves inversions. Les relacions familiars seran harmonioses. La salut emocional es pot veure alterada fins a cert punt. Horòscop xinès pel 2025 pels porc. Nascuts al 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 o el 2019. L'actitud liberal dels porcs ajudarà a fer que les relacions amoroses siguin fabuloses. El progrés professional es pot aconseguir mantenint l'harmonia amb els col·legues al lloc de treball. S'han de controlar les despeses pel bé de la estabilitat financera. És possible que els porcs no sigui o no puguin dedicar prou temps a les relacions matrimonials i familiars a causa d'obligacions professionals. Els porcs tendeixen a ser més sociables durant l'any. La salut requereix un pla d'exercici i d'alimentació. Doncs bé, amics i amigues, preneu nota. Aquestes són les prediccions de l'any xinès pels que han nascut aquests anys. Doncs a reveure.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Avui doble càpsula perquè fa l'horòscop. Hem començat per l'horòscop setmanal, com ja és habitual, cada dimarts, i ho hem enllaçat amb aquest horòscop xinès. Ara ja en directe i des de l'estudi, amb més qüestions i sobretot centrats en la llum de l'univers. Loli Aguilar, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Gràcies
molta
per acompanyar-nos.
Molta energia positiva.
Bé, sempre endavant.
Tirant endavant.
I el Joan, que el tenim en directe ara mateix.
Doncs sí, molt bon dia. Ja tornem a ser aquí una altra vegada. Bé, l'únic que sí que us podem dir que demà precisament entra el nou any xinès, que serà el 4723.
Mira.
O sigui, això és aquest any de la tradició xinesa, però ells es regeixen ara actualment, diguéssim, amb el gregorià, que és el nostre, l'actual, el que nosaltres portem.
Sí, el majoritari.
El majoritari, que és el, diguéssim, que s'utilitza normalment a tot el món.
Clar, clar. Doncs mira, demà 29 de gener és festa grossa, allà a la Xina.
Sí,
i per als xinesos és un dia molt important.
Molt bé,
important.
Eh? Sí, molt maco.
Fan molta festa.
Molt de colors, molt maco.
Si teniu oportunitat d'anar a alguna festa, que aquí a Espanya també es fan algunes, doncs millor que millor.
Clar, i tant que sé.
I tant.
Molt bé. Cap a on anem ara?
Vinga.
Comencem i fem-ho una mica ràpids perquè
fem una miqueta ràpid perquè avui anem molt justets.
Sí. Doncs comencem.
El que passa que avui ho fem d'una manera que no pensàvem vindre, perquè teníem en un altre lloc una cita, que dic jo, i llavors s'ha tingut que suspendre i llavors doncs, bueno, ens ha donat temps d'aquí. Senyal de que la millor potser algú que tingui algun problema, alguna coseta, m'hagi fet vindre perquè jo faci alguna cosa a la persona.
Doncs mira, fem bé de recordar contactes, si et sembla, arribats a aquest punt.
Sí.
Missatge de WhatsApp al 638 58 99 88 o trucades al 977 15 70 69.
Exacte.
Queda dit.
Doncs vinga, comença.
Doncs comencem amb aquesta lluna que demà entra a les 14:36 de l'hora actual i entrarà a la fase de nova a Aquari. Aquesta lluna nova, durant aquest curt de temps en la que lluna roman amb la cara oculta, o sigui, la que no es veu, que dura entre 2 i 3 dies, és ideal per dejunar, meditar, desintoxicar l'organisme, eliminar hàbits negatius i podar arbres malalts. Es recomana tallar els cabells si es desitja un accelerat creixement, amb el detall de que a la llarga el debilita. No es recomana la depilació, ja que el pèl creixerà més ràpidament. I cada lluna nova és una invitació a explorar un nou lloc de la seva consciència. I aquesta lluna Aquari, que diu que des d'aquest signe fix d'aire, la lluna activa les facultats mentals i psíquiques i propicia el desenvolupament d'activitats que tinguin a veure amb la creativitat i els projectes de futur. De mal aspecte inclina a certa fredor, rebel·lia i superficialitat. I aquest temps, segons l'astrologia, diu que continuarà dominant el temporal del nord-oest amb gran violència, de vegades borrascós, amb alguns punts de neu o pedregades, i d'altres pluja. Insuficient per posar remei a la sequera, que en general es deixarà notar als camps. I ja anem a veure els que han nascut un dia com avui, 28 de gener, que són Aquari. Són persones amb coratge i autoritat. Són adversaris perillosos. Esperit independent. Tenen possibilitat tant en el terreny de la política com el de la diplomàcia. Són persones que aprenen de seguida a veure el fons de les coses, aprofundint en la substància per sobre de l'aparença. I respecte a la salut, poden patir d'anèmia, problemes auditius i de la pell. Són persones originals, fortes, valeroses i pràcticament invencibles. Deuran d'aprendre que la major victòria és la conquesta d'un mateix. El famós pianista Arthur Rubinstein va néixer aquest dia. Doncs bé, així teniu una mica més d'informació i els felicitem, els que han nascut un dia com avui.
I tant, per molts anys.
Sí.
Loli.
Bueno, doncs pues, jo tinc les cartes aquí a punt, perquè la necessiti, pues que es truqui o es posi un WhatsApp. Jo porto aquí avui cosetes molt interessants. Com que tenim molt justets, diré algunes hasta on arribem. Si no, ja no podrem fer.
La setmana vinent més.
Exacte. I la setmana que ve, si Déu vol, també. Bueno, per sanar el hogar. Un hogar cuando está enfermo. A vegades tenim nosaltres la casa que netejar-la. Ja no solament és treure la pols, sinó que és treure entitats negatives, alguna energia negativa, algú que hagi vingut a la casa, hagi deixat allà inconscient o conscient l'entitat o l'energia negativa, o que també nosaltres mateixos, si estem malaltons, que agafem grips, constipats i cosetes d'aquestes, també s'impregna de brutícia, no? Què diem? Val. Llavors, què passa? Nosaltres, a la millor, hi ha persones que diuen, jo vull vendre el pis, però el pis jo el netejo i no venen a veure'l, costa de vendre, ja portem X temps. Quan hi ha cosetes així, és perquè hi ha una entitat que no deixa que es vengui. Llavors, les hem de treure, ¿vale?, i netejar la casa. Per netejar, com ho hem de fer-ho? Bueno, hi ha coses, ¿vale?, molt simples, i de tota la vida, i d'antanyo, quan els nostres avis i tatarabuelos i ja ho feien en aquelles èpoques, no? Parlem de plantar una ruda a l'entrada de casa. La ruda és ideal pels mals d'ull, per moltes coses, per a la salut està inclús també va bastant bé. Eh? Llavors, aquesta és una. Després una altra, netejar amb vinagre les portes i finestres. Eh? Que a vegades les persones diuen, és que jo ja les netejo. En què les neteges? No, si compro la drogueria, això, compro... No.
No, aquest tipus no, de neteja.
No. A veure, és tan fàcil com tot i li donarà molt de brillo. Què és? Molt fàcil. És el vinagre. El vinagre és una... Per ser que ho fan del vi i això... deixa moltes idees i es fa com es fa, però és ideal per purificar. Talla, posarem vinagre i netejarem totes les finestres. Quan jo dic que s'ha de netejar les finestres i les portes, perquè també pot entrar per les finestres i per les portes de la casa o per el que sigui, se penetren allà les energies negatives, no?
O que les envien.
O que les envien, clar. Bueno, també, com hem de netejar el nostre terra de casa? Amb aigua, sal i vinagre.
Per fregar, clar.
Claro. Tots els dilluns el vostre, hem d'encendre
els vostres polvos que poseu,
una espelma blanca. És molt important els dilluns posar una espelma blanca. L'espelma dona harmonia, neteja, és per tot, és, jo ja, està, ja ho sabeu que jo sempre dic que és el comodín quan fem un treball, quan fem un ritual de posar les espelmes. La blanca és un comodín.
Sí, val? El
i el
dilluns,
i el dilluns és el dia de la lluna. Llavors, per engendrar una criatura, per tindre harmonia, per tindre pau, es té que posar junt quan se neteja el terra. I sobretot si tenim que tindre una... visita perquè vingui a veure'ns al pis, la casa, perquè la volem vendre, ho podem posar-ho, l'espelma blanca, i netejar com aigua, vinagre i sal, de dentro para fuera.
Val.
I posar a l'entrada un pom de clavells grocs. Les plantes, els clavells, no?, les flors també tenen les seves energies, la seva màgia, el seu encant, per endolçar tota la casa, per poder vendre-la.
I el groc és el color de les vendes, precisament.
I és el color, clar, el groc és el color dels diners, de l'economia, de tot, eh? Bueno, això és un altre. Ventilar la casa. Encara que siguin 5 minuts, però s'ha de ventilar.
Uh-huh. Eh? Obrir totes les portes i finestres.
Bueno, ventilem la casa i agafarem, rociaremos a la casa tota amb un spray. Què li posarem amb aquell spray? Pues molt fàcil. El romaní és la planta. La planta de los gitanos, la planta de la Virgen, la planta que és molt poderosa. Tu veràs una gitana, te dirà, dame la bona aventura. A vegades m'ha passat a mi, que m'han... Ven que te traiga la bona aventura,
sí,
digo.
Sí, sí.
Digo, ara, després, te la miro jo a ti.
Te la miro jo a ti, no?
Això ha passat, eh? Això ha passat. Tu vens a... T'ho prometo que ha passat, també. I són maques, perquè la raça gitana m'agrada molt. Jo ja vengo de ascendente, según dicen, de unes regressions que m'han fet, no? I una, pues bueno, pues me van dir, no? Una persona molt... molt enrelada amb tot això, que sabia fer les regressions molt, molt bones, i me la va fer i m'ho va veure. I és veritat que sempre has tingut aquella coseta, no? Sempre t'ha agradat i te llama l'atenció. Vale, aquesta una. Rociaremos con agua bendita i posarem el romaní. Vale?
Val.
Que això ens donarà frescura a la casa. I a més, el que hagi negatiu s'anirà, perquè com que estem netejant amb el vinagre i la sal, doncs pues, perfecto. I un cop a la setmana podem també, pues, bueno, podem fer un inciens, perquè no, saumear-lo tot i posar-lo tot bé. Un cop a la setmana, hasta que nosaltres veiem que ja estigui tot recuperat, tot bé. I llavors es pot fer, pues, bueno, quan nosaltres us desitgeu. I tal. Això també ho podeu fer-ho els que tenen, per exemple, negocis, eh? Negocis ho podeu fer-ho tranquil·lament. I això el que farà és omplir el vostre negoci, pues, de clientela, l'economia creixerà, és tot fer-ho sempre de dintre cap a fora, ¿vale? Però és bo fer-lo per netejar. Després també tenim...
Hi ha algú, Pere?
No, de moment no tenim res.
Una fulla de llaurer, el llaurer, eh? L'any passat ens hem passat tot un any parlant del llaurer, de la caniela, tot és màgic, tot, eh? Però ho tenim a casa i no ho feu servir. I això s'ha de fer servir perquè té el seu poder també.
Vale? Recordar-ho de tant en tant. Sí.
Després, si tenim plantes a casa, poseu a dintre, on està la terra, vale? Recoberta la planteta, unes guantes... fulles de llaurer, perquè sempre això portarà diners a casa, ¿vale? Després en el moneder, perquè tregui èxit a la vostra cartera, amb una caixa de sabates. Comprem unes sabates, algú, pues, bueno, les guarda amb les sabates o el que sigui. Per què no posem una caixa de sabates amb alguna coseta? Per exemple, pues, uns diners, unes branques de llaurer i una branca de canyella, i llavors això serà perquè es porti enormes flujos financieros. què tal?
Bé, bueno, això sembla bé, no?
Sí, vale. O sigui que es pot fer tranquil·lament.
Vinga.
A sota de la coixinera hi hauré. Solamente la
tal qual, eh?
Sí, però si tu poses, per exemple, que fas aquella fulla, poses el nombre i apellidos teus i la teva data de naixença.
A la fulla?
Sí. I a darrere poses X dinero. No hemos de ser avariciosos,
no, clar,
eh? Perquè la gent... Oh, no, 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 no. 1.000 euros, 2.000. No 40.000 euros, no. Eso ya es avaricia. I llavors això es poden passar factura.
Ja.
Hem de fer les coses bé. 1.000 o 2.000 euros es pot fer. Això ho posem a sota la coixinera. Que voleu vosaltres pues, agafar un número de loteria? Poseu-lo junt amb el llaurer. Dormiu aquella nit pensant que això creixerà a la vostra economia i us pot tocar el número de loteria. Així de simple. Ens pot tocar, millor dir, m'atocarà, perquè si hi ha dubtes ja no et toca. Vale? Tot és màgic.
Val.
Tot és màgic. Llavors, l'abundància tornarà amb els àmbits amb vosaltres, si ho feu tal com jo us ho dic. Eh? Per exemple, plantar una planta que es millorarà molt i no es parla gaire. Per dormir, com un bebè, aquello que dius, oi, hem de... tot el dia treballant. Pues ara vull anar-me al llit, vull descansar, que no me tingui que despertar-me a meitat de nit i tal. Bueno, i quiero dormir com un bebè. I augmenta les defenses. Sabeu quina planta és? I és molt curiosa. És molt fàcil. El comino.
Ah.
Comino, sí, el comino ens solucionarà l'acidez d'estómac. Cuidado. És una de les espècies més antigues que s'utilitzen a la cuina mundial i destaca pel seu sabor. Té un sabor que dius, ¿vale? Sí, utilitzem per posar-la, si hacemos un com te diria jo, un guisado de patates, per les patates és un sabor excepcional, ¿vale? Si fem una miqueta d'amanida per la nit, al vespre, ens anirà de conya. Posem un polsín de comino i llavors podem dormir com un bebè plàcido.
Val.
¿Vale? Aquella acidez, ¿vale? No tindràs. ¿Vale? Anirà baixant a mica en mica. Vale, vale. Llavors, llavors, amb aquests numerosos plats que jo he dit, que n'hi ha molts més, ¿vale? També es pot fer. També és un condiment que està depenent, sobretot, del color, perquè cada semilla, o intensitat i aroma, n'hi ha molts de cominos. Hi ha el comino blanco, el cominum cimimicunum, i és el més abundant perquè es dona amb la gastronomia dels nostres països europeus, com aquí Espanya i sobretot Àsia, i també, mentre que n'hi ha un que és el més fosc, és el negre, el comino més fosc, més negre. Aquest es diu Nigella sativa, i aquest és el minyo tamany, o sigui, té un tamany més petit, val? Que el blanc, però el seu sabor és molt més fort, vale? I més amarg, i l'olor es penetra més, és més penetrant. Si fem una Per exemple, una confusió habitual, s'aconsegueix una varietat com el comí romano. El comí romano és una espècie que, bueno, ha substituït des de la mitjana edat fins al comino. I és el comino aquest està a la gastronomia oriental, ¿vale? Perdó, occidental. Llavors, els seus beneficis com el comino blanco, a més de que és molt ric i amb la gastronòmica, el comí blanc se recomana també amb les seves propietats nutricionals i és molt excel·lent perquè, guaita tu, si és bo, que és una font de ferro i un mineral essencial per la informació de glòbulos vermells i sobretot per les anèmies. Això sí, per exemple, durant el dia, depèn dels menjars que facis, però si tu fas el sopar, per exemple, una truiteta, ¿vale?, i li poses una miqueta de comino, llavors pensa que tenim un condiment bastant bo, perquè el huevo porta bastanta, com se diu això, ara no en surt,
proteïna.
Com has dit?
Proteïna,
perdona, proteïna. Sí, sí senyor, proteïna. I llavors amb el comino i el huevo nos vamos a dormir plàcidamente. Feu-lo perquè això és màgic. Solament quan batim l'ou per fer la truita, la francesa, me refereixo, llavors posem un polsín de comí i ja veureu com relaxa i tindreu un ànim molt plàcida.
Molt bé.
Feu-lo, perquè això és molt important. I a més, això a les cèl·lules ens protegeix, ¿vale? I llavors, pues bueno, té un alt contingut de calci també. És calcio. El calcio, de calcio té 1098 mil·ligrams. Quan la llet té 125 de grams, mil·ligrams. La mateixa quantitat que té, però a l'altre costat també té el ferro. És que té moltes coses, moltes qualitats. Té calcio, es protegeix de moltes coses, ¿vale? I amb el ferro té 58,3 mil·ligrams. I és molt digestiu. El comí, jo, pues és un remei natural. És un remei que podem nosaltres, ja que el tenim a casa, qui no té comino en casa. Com tenim el comino, tenim
sí,
la pedra vermell
típica,
i les espècies.
Sí, sí,
¿vale?
Sí, sí.
Bueno, pues, per aliviar el que són els problemes estomacals. És. O sigui que són per fer les digestions més bones, pels gases, pels còlics, ¿vale? Ell té una capacitat per estimular la producció d'aquests jugos gastriòtics, i llavors millora la digestió i pot ser útil per persones que pateixen de digestió lenta, també, que allò que dius, ostres, has acabat de menjar fa, jo que sé, quant de rato i encara t'ha pujat a baixa, ¿vale?
La famosa
pesadet. I és perquè tens la digestió lenta. Llavors, també millora, ¿vale?
Molt bé.
La qualitat del son relaxa i millorarà el descans nocturn. O sigui, mireu quines proporcions es dona aquest...
El comí.
Comí, que ho tenim a casa... I això ens va bé.
Molt bé.
Per què tenim que gastar-nos diners en la farmàcia? Perquè te dé un no sé què, no sé quantos, per l'estómago. Que això després no és gaire bo.
Passa factura.
Claro, pues si nosaltres amb els condiments del menjar posem pulsar...